Diumenge, 6 de febrer, 2011. Un diumenge més, inexorablement, inestimablement e inevitablement...
Irrevocablement.
Arriben els vostres oients, auditors, locutors i energúmens radiofònics preferits. Iuhu! Els Majares. Benvinguts una setmana més a l'Assemblea de Majares.
Contrabanda 90.4 FM del dial de Barcelona.
Bueno, contrabandits, contrabandides, un diumenge més avui, hiperestressadament, i bueno, de l'única forma que sabem fer els Majares.
Bueno, ja, ja tenim prou experiència com per permetre'ns-ho, no? I no passar-ho malament.
Bueno, esperem que no, no? Bueno, doncs aquí estem un diumenge més, avui en el primer d'aquest mes de febrer, d'aquest programa quinzenal, que ja sabeu que... Pues des de l'abril d'aquest any ha passat això, fer-se cada 15 dies.
I l'abril d'any que ve farà 15 anys?
Sí, bueno, de moment farem 14, no? Passo a passo.
De moment 14, sí.
Qui farà més anys?
Ja en són quants, eh?
Qui farà més anys és la casa que ens acull.
Contrabanda, la setmana que ve ho celebrem, no?
Sí, apunteu a l'agenda.
Jo mira que fa dies, bueno, sí que em foto festes, però d'una altra manera, però una festa tan multitudinària i pública, informativa, no?
Bueno, suposo que l'ocasió s'ho mereix. Bueno, sí, divendres 11, la farina al clot, Murgatxell,
la farina del clot?
Sí.
Amb farina del clot?
Doncs...
Ara començarem a fer bromes d'aquest tema avui. Ernest, va, prou. Apaga el telèfon, sisplau. Bueno, no siguis mal educat.
Som un programa
incivilitzat. La nostra audiència es queixa, eh?
Bueno, ara
explicarem cartes bombes.
Perquè tenim tot aquest ajetreu, també. Bueno, presentaciones.
Gente, gente, gente.
Ja esteu sentint aquí.
Eduardo Manos Tijeras, alias Intifader, i... A por ellos, no?
A por ellos, després de molt de temps també present al Rizoma Marinoski, suposo que també...
Sí, una estoneta. No he pogut parlar massa i he trencat una mica la dinàmica que tenen cada vegada més apresa i es nota la conjunció i aquestes coses. Però bueno, he fet dos comentaris per mi prou raonables.
I has complert el cupo, no?
Sí, mira, aquests dies he estat parlant bastant de la disciplina que ens abogava en aquestes èpoques de joventut... als passillos i al bar de la facultat, perquè... Bueno, sí, anàvem a classe, però jo en aquest cas dormia, eh? Sí, em sembla molt bé. Bueno, per res, doncs que hem parlat d'antropologia i me n'alegro d'haver-ne fet. Una ciència molt bonica. Si és que és ciència.
Bueno, això ja donaria per un altre debat.
Sí.
Bueno, després tenia un servidor, l'Estoche Mahara, ara començo aquí els botonets, però en res ja desplaçaré.
Si vols.
Ja ho veurem. I després tenim una invitada molt especial, bueno, totes ho són, les que venen aquí, els Majares, però bueno, que ens fa com sempre molta il·lusió, i bueno, doncs és la Núria.
Bona tarda a tothom, Majares.
Primer estrena aquí a Contrabanda i Ràdio Lliure, en algunes Ràdio Lliures, una estrena també.
Ràdio Lliure, penso, bueno, vam estar a Ràdio Chango, que jo crec que també és força, bueno, alternativa, no?
A nivell internet, però sí, una
sí,
forma
sí,
de fer ràdio diferent. No?
Sí, molt maco. Audiovisual i van saber captar molt bé el que era la filosofia del grup i la feina que fem.
Perquè en nom de quin grup vens?
Vinc d'Energy Control, que és un grup, un projecte d'informació i assessorament sobre el tema de drogues, dirigit molt, sobretot encaminat, sobretot pels consumidors, que són los grandes olvidados.
Pues d'això xerrarem, és un tema que a vegades n'hem parlat, no?
De moltes vegades.
Els Majares, però a diferència d'altres temes, que sempre hem acostumat a portar algú de fora... Més o menys espero que almenys pugui parlar d'imatges
si no
bestieses que
no
nosaltres.
No hem tractat amb especialistes.
Amb el cas de les drogues, a diferència de, sí, però... del Rizoma Marinoski, que segur que ha fet programes monogràfics molt interessants, nosaltres no ho hem fet i estava pendent.
Sí, o sigui, estava molt pendent.
Farem avui fins a les 9 del vespre, en aquest programa pues, que es repeteix el següent diumenge, que sona des de la sintonia lliure de Contrabanda FM 91.4.
Del dial de Barcelona o www.contrabanda.org. pues a través de les redes mundials i tal.
I sí. Des d'un podcast que és maharas.contrabanda.org, aquest blog maharas.contrabanda.org, on podreu trobar tots els programes que anem fent, descarregar-vos, els escolten allà fent un clic molt fàcil, ficar comentaris, etc, etc.
Molt bé. Pues que ens poses una cançó?
Sí,
una que he portat jo, l'únic disc que he portat avui.
Fantàstic.
Cosa que ja bat rècords, perquè últimament no em porto cap.
Un viatge a Montserrat, no?
Que passa que si un viatge a Montserrat, d'en Quimi Portet, que ens va fer una canció especialment a nosaltres, de cara a dedicar-li a la gent que ens ha vingut a visitar aquesta setmana a la autarquia. Ens ha fet una visita als alienígenes i eren el GIS, que és el grup excursionista anarquista Sempre Endavant.
Bueno, interessant, no?
Sí. I llavors ens ha de dir que el Quimi va, amb els contactes que fem servir sempre, doncs ens ha fet una gran composició, que és la cançó Excursionista.
Doncs bé,
que els dediquem a tota aquesta gent i a tota la gent que un cop o un altre ha anat a la muntanya amb persones que li agraden.
Molt bé, doncs la posem mentre intentarem pujar aquí una altra Mahara, que sabem que està intentant d'alguna forma accedir a la ràdio. Som-hi.
Juhu!
Suggerents imatge celestial. Llet condensada, faves, figues i flors.
Bueno, ja, com a grito de guerra, tornem a estar. Aquesta cançó excursionista és dedicada també a la Ceci, perquè ella també ja sap.
Perquè ja l'he escoltat 100 vegades.
100 només?
O més.
I t'agrada.
M'encanta.
M'encanta, no és l'ampoc.
Eh? Bueno, ahora, sí, con la voz que tengo de resaca.
T'agrada cantar.
Sí, m'agrada.
Està molt bé que hagis vingut, perquè mira que fa mesos que estaves per aquí i encara
ja.
Ja. Sempre tot a l'últim moment, eh?
És que estic tan ocupada.
Bueno, ejerce poco de majara.
Matando árboles, todo el día.
¿No?
Bueno, ejerzo de majara, pero fuera de la radio.
Bueno, radiofónicamente hablando. Bueno, hablando de radio, ¿cómo nos puede contactar la gente? Porque avui segurament, ja que parlarem d'un tema que més o menys
tabú?
A tu ens interessa. I, bueno, no sé si tabú, però goloso, no?
Goloso sí.
Com... A veure si incentivem a que la gent truqui. Jo pensava fer un regal, després el comento, a veure qui truqui, que a vegades igualment no serveix perquè la gent participi.
Que un porro.
Podria ser.
Però
bueno, això escondidit. Era un llibre, més aviat. Però bueno, com que no l'he portat, després improvisarem el títol. Tenen un telèfon per qui vulgui participar i comentar qualsevol cosa a la Núria o a nosaltres, si tingui a veure amb el tema d'avui o no, que és el 93 317 7366, o un mail, no? El mail Mahara.
El mail Mahara és assembleamahares@gmail.com. Mira, fa anys que diuen que el canviarem, però no el canviem mai. Estem enganxats, és part de la nostra apariència pública.
És qüestió de prioritat.
Però si no, també, si us voleu dirigir directament a la ràdio, el mitjà en si, és contrabanda...
Ràdio?
ràdio@contrabanda.org.
I recordeu que en aquesta web, a contrabanda.org, pues, trobeu tota la info, no només de la programació i les notícies com aquest concert del dia 11, sinó també pues, la forma que tenim d'autogestionar-nos, de funcionar, i com també vosaltres podeu participar en aquest projecte. De tot això és una mica del que hem parlat ahir en unes jornades que ens van invitar a Lleida,
sí,
la gent de la Maranya.
Les relacions públiques, Ernesto.
Exacto. No? Amb altra gent de la coordinadora de Dos Llibres, que si us sembla al final del programa ho comentem, perquè ara després entrarem una mica al meollo. I ja abans d'entrar al trapo amb el tema principal d'avui, només comentar-vos que en aquestes dues setmanes que no hem fet programa a Mahara, sí que alguns maharas hem fet ràdio, juntament amb gent, amb altres contrabandites, juntament amb gent d'altres emissores, per radiar, com us vam dir l'últim programa, pues, aquesta jornada de lluita, vaga general.
La huelga es silenciada.
Eso, como se la quiere decir.
Aunque nosotros le dimos voz, ¿eh?
No vamos a entrar en ello, perquè estaríem aquí una hora, dos o las 20 que vam estar...
Quejándonos del sistema.
No, sobre el silenciamiento de la huelga, la no huelga o lo que fuera. Però bueno, només dir-vos que podeu recuperar els àudios tant a la web de l'agència, que era qui realment emitia, Agència 29S, l'agència d'informació que aglutina tots aquests mitjans que es coordinen per fer emissions especials com aquesta, que recordem que no només són ràdios lliures, també hi ha gent de la directa, de l'accent, de la tele, ocupem les zones, etc, etc. Doncs la web, que és 29-s.net, i on podreu allà recuperar pues, els àudios, les notícies i vídeos que es van penjar, i si no, des del podcast de Contrabanda, on també està penjat, que és podcast.contrabanda.org. I a més trobareu també un programa especial que es va fer el dissabte anterior en què es va ocupar el Palau del Cinema, la Casa de la Vaga, que es deia que després va ser desallotjat. Bueno, pues todo eso ahí. Us deixem amb un àudio, no?
Sí, no? Perquè important. A part de vagues i això, pues, i a causa de vagues, pues, passen coses, no? I amb les ràdios lliures, i amb les ràdios lliures que, tot i que els alcaldes els hi facin cartes elevant-los, no? Pues, també es poden tirar per la cadena del vàter.
Exacte, hi ha uns companys que han estat aquí i que hem contactat a vegades telefònicament, que són la gent d'Airola i Ràtia, una ràdio lliure més veterana que nosaltres de Bilbo, que també vam connectar amb ells el dia de la vaga i poques hores després doncs, vam tenir la notícia desgraciada i xunga de que no podíem...
El xapa, no? El xapa la policia, perquè...
Alguna força policial va tancar l'espai que els acull, que és un gastetge del barri d'Irala, de Bilbao, i no podien entrar, per tant la ràdio va haver de deixar de funcionar, tot i que sí que anava emetent, però la gent no podia fer els directes, això va durar més o menys un dia, i bueno, la raó és pues, que gent que havia estat fent alguna acció a la vaga pues, estava, la van detenir o la van trobar en aquest gastetge. No? Durant un dia va passar això, i Irala en seguida pues, no va ser presentada i en seguida van poder reprendre les emissions normals, però bueno, sí que la situació d'aquests dos xavals, que se'ls volen emportar a Madrid i aplicar la llei antiterrorista, pues, sí que és fotuda i... Bueno, qui millor es pot informar sobre el tema pues, és precisament la gent d'Airola, que se'ls pot sintonitzar per internet. Bueno, deixem amb la cunya que us expliquen ells.
Vale.
Venga.
A todos los oyentes y oyentas, seguidores, compañeras, simpatizantes y demás colectivos y personas que apoyáis el proyecto de las radios libres y la libertad de expresión. En primer lugar, queremos mostrar nuestra solidaridad con las tres personas detenidas que continúan en los juzgados de Bilbao a la espera, deseamos, que sean puestas en libertad. En lo que respecta a la Irola en particular, queremos comentaros que en la mañana de hoy, sábado 29 de enero, hemos podido acercarnos a los estudios de Irola Irratia y acceder a los mismos. Ya no hay vigilancia policial y la puerta principal que da acceso al edificio ya no está precintada. Y hemos podido comprobar la situación de los locales de Irola Irratia, la Gazte Lokala y el módulo de los educadores. Por fortuna, en ningún momento ha dejado de sonar nuestra señal a través del 107.5 de la FM y del www.sindominio.net/irola. Aunque tenemos que revisar a fondo por si acaso faltase algo, por el momento todo el material imprescindible para continuar las emisiones se mantiene en los estudios y no sabemos aún si han entrado y si han llevado algo del material de la radio. Tras las detenciones y posteriores registros realizados por la Ertzaintza durante todo el día y la noche del pasado viernes, los locales de la Gazte Asamblea del barrio de Irala se han visto muy afectados por los registros judiciales. Puertas rotas, marcos desencajados, material desaparecido. También nos solidarizamos con los jóvenes del barrio y las dificultades que les son impuestas para no poder contar con espacios propios. También queremos hacer mención y recordar que la tarde-noche pasada se realizó una concentración de personas y colectivos solidarizándonos con las personas afectadas y sensibilizadas con el precinto de los locales de la Gazte e Irola. Entre 50 y 60 personas soportamos un intenso frío y las miradas de un desproporcionado número de belchas apostados frente a nosotros y nosotras, impidiendo el acceso a los locales. Queremos finalizar agradeciendo a personas, colectivos, radios libres que nos han dado su apoyo en estas últimas horas, que nos han animado y prestado toda su ayuda para difundir lo acontecido y volver a darnos la posibilidad de defender el proyecto de Irola Irratia, una radio libre que pretende continuar el próximo año celebrando su 25 aniversario a través de las ondas libres con todos vosotros y vosotras. De verdad, es que ricasco. Eta adierazpen askatasuna, libertad de expresión para todos y para todas.
Molt bé, doncs aquí teníeu el David, un company que també m'agradeu per aquí, explicant-nos una mica la situació d'Irala Irratia, que recordeu que podreu sintonitzar, crec que és el 107.algo de la FM de Bilbo, i si no per internet, sindominio.net/irola o així, busqueu un buscador i fàcil. Molt bé, doncs bueno, tenim aquí la Núria, tenim els Majares, que bueno, ara estàvem aquí amb els micros baixats estructurant el contingut del, de la segona hora i mitja, no?
Molt seriosament.
Sí. I bueno, no, a més no sé si ho vam avançar en l'últim programa, perquè ja fa setmanes que ho dèiem, però bueno, sí que ens feia gràcia per el que explicàvem ara la Núria, que molts que us parlem aquí de drogues, però mai havíem portat algú per xerrar-ne una mica amb un mínim de
coneixement i sabietat.
Pues si et sembla, per justificar que podíeu començar explicant una miqueta qui són, què feu, d'on surt Energy Control, que hi ha gent que li sonarà una marca de condons o una discoteca i no és això, no?
No, diuen begudes energètiques, diuen si és una beguda energètica i què altra? I alguna altra cosa que ara no recordo, però sí, és curiós. Energy Control una miqueta és un grup, un col·lectiu que va néixer el 97, o sigui, ja fa més de 13 anys que portem treballant i neix a Barcelona, dins del que és un centre de tractament de les drogues. I surt de la mà de professionals, de gent que estava treballant en aquell centre de tractament i gent que estava rebent tractament. Joves que en aquell moment doncs, bueno, havien tingut alguna problemàtica i estaven sent tractats. El que es va veure en aquell moment una miqueta és que bueno, hi havia, com sabeu, en els anys 70-80, tot el tema de l'heroïna, molt, bueno, que s'utilitzava molt la via parenteral, amb un tema que portava marginalitat i bueno, tot el tema que coneixem, no? Tot el drama de l'heroïna dels 70 i dels 80. I als 90 van aparèixer com nous consums associats més a l'oci, a la música electrònica, a tot el tema de l'èxtasi, i és aquí una mica com el per què neix Energy Control, no? Sobretot per donar resposta a aquests consums de músiques, de drogues de síntesis associats a la música electrònica.
I donar-ho d'una forma diferent a la resposta que ja es devien donar, perquè clar, algun tipus de resposta sí que es donava, no? no? Des d'administració
sí.
i organitzacions.
Sí, diguéssim que les grans campanyes de prevenció des de l'administració i altres organitzacions eren campanyes molt prohibicionistes, emmarcades molt amb el missatge del no, i com ho feien això? Pues una mica donaven un missatge basat en la por, no? No facis això que et passarà una conseqüència negativa associada greu. O no facis això que caca, no? Et tractaven o com un nen o com, bueno, el que estem tots acostumats a veure campanyes que és, no donen respostes al consumidor. Són campanyes que poden estar bé doncs, per les persones que decideixen no consumir, però evidentment hi ha persones que sí que diuen que sí, que volen experimentar i provar les drogues, i per a aquestes persones doncs, no se'ls donava cap tipus de resposta. Aleshores, nosaltres també estem, bueno, entre la nostra filosofia creiem que el tema de les drogues no és una qüestió de blanc i negre, de consumir i tenir problemes o no consumir i no tenir-ne, sinó que hi ha molts matisos i molts grisos, no?, amb aquests dos extrems, i que per tant doncs, bueno, hauríem de donar respostes adaptades a cada tipus de consumidor. Normalment nosaltres el que ens trobem són consumidors de drogues no problemàtics, normalitzats, doncs, que tenen la seva vida, que estudien, que treballen i que el cap de setmana surten i prenen drogues. I drogues entenem que també aquí tenim l'alcohol i, i el tabac, no?, per exemple, però bueno, l'alcohol especialment perquè sí que té efectes psicoactius i que porta problemes associats
i
també.
I està molt vinculat a l'oci, no?, a la indústria totalment. I al món de la nit.
Bueno, i una miqueta va néixer així, d'aquesta manera, a Barcelona, i a poc a poc es va establint altres punts del territori d'Espanya. No? Estem a Madrid, estem a Andalusia i estem a Balears, a Mallorca concretament. I així ens han passat 13 anys, diguéssim, bueno. A poc a poc s'ha anat fent molt gran el projecte.
No? Un flipasso i tot.
Sí, un flipasso total. Vull dir, pensa que també va néixer sense moltes pretensions i amb un objectiu molt clar, que era, pues, bueno, establir-se com a referent per a la població consumidora, i sense haver-nos-ho proposat, diguéssim, ens hem arribat a constituir com a referents, pues, per altres àmbits professionals, no?, com poden ser metges, infermeres, educadors, professors...
Bueno, perquè això, suposo que es va inaugurar coses que hi havia gent que havia plantejat però que no s'havia arribat a tractar de nivell, no? Pues primer que siguin consumidors o que sigui gent que des de l'experiència et pugui parlar, no?, i et pugui...
Sí, la veritat que a més el col·lectiu com es presenta això, no?, com un grup de persones que estan preocupades pel tema del consum de drogues en espais d'oci i que dins del grup existeix, bueno, són persones, moltes consumidores, altres que no, però si filem molt prim i entenem que l'alcohol i tal, tothom consumint drogues dins del grup, dins i fora, eh? Vull dir que no hi ha cap novetat que ens faci especials en aquest sentit.
No hi ha cap straight edge. No?
No, en principi no.
Algun vegetarià caldre, potser, però...
Vegetarià segur, però no és el mateix, eh?
No, clar, no és el mateix.
No, però, no. Bueno, straight edge no n'hi ha cap, no?
No en tenim, no en tenim.
Pues falla, eh?
No en tenim.
Hem de buscar algun, també.
Sí, estaria bé, eh? Tenim el contrapunt, no? I està bé perquè som molt diferents, no? Dins del grup també, som molt heterogenis i amb perfils molt diferents, molt diversos, gent que estudia, gent que no, gent que es dedica, pues, a temes que no tenen res a veure amb les drogues, ni cap vessant social ni res, no? Tenim de tot. I jo crec que la riquesa del grup precisament es troba en aquest sentit, que tots som molt diferents però que d'alguna manera estem lligats al tema de la festa i de les drogues.
Bueno, suposo que això és bàsic per poder enfocar el tema de les drogues des de diverses vessants, no? Que suposo que també el que voleu fer i que avui d'alguna forma volíem tractar, ni que sigui ràpidament, perquè una hora i mitja de moc dona per molt, però no només suposo que tracteu, com has dit, a nivell... Bueno, no sé si prevenció o informació més vinculada a la salut, no sé si bueno, ho podríem xerrar avui i a veure si també vosaltres hi fiqueu una mica cullerada o no a nivell més legal, que també és una vertent amb el tema de les drogues molt important, i segur que el podríem trobar milionar més vessants, no? No sé si fins i tot bibliogràfica o històrica, però bueno, que realment el tema de les drogues...
Dona per molt, per la veritat que sí. Per exemple, el tema legal, no?, que moltes vegades ens pregunten, però vosaltres esteu a favor o no de legalitzar les drogues? Nosaltres, com a tal, no tenim una posició, diguéssim, nosaltres treballem des de la vessant de la salut, no ens ficaríem en temes polítics, de totes maneres, a nivell personal sí que tothom tindríem una posició i una opinió en aquest respecte, i jo crec que arriba un moment que la cosa, diguéssim, ja és massa clara i massa patent, no? No únicament són quatre majares, no?, que demanen legalització, sinó que avui dia trobem moltes veus de molts àmbits de tot arreu, vull dir, premis Nobel, gent de la política, expresidents, gent de la literatura, gent de tot arreu, que critica i que posa en dubte quina és l'eficàcia de les actuals polítiques de drogues, no?
Però és un debat que està completament invisibilitzat. De tant en tant surt com aquelles coses que algun dia surt algun programa o cosa així, però no...
Però ha sortit més per lo del uso terapèutico, no? Més que per...
Bueno, hi ha moments puntuals, però això és una cosa que passant sempre, no? Però que no es parla, no? O sigui, no és una cosa d'actualitat que hagis de dir...
Bueno, ara segurament...
Moment, no? Però no és...
Jo crec que té moments de pic, no? Per exemple, quan el Joan Saura va fer una declaració al respecte de que estaria a favor de la legalització, o per exemple l'expresident d'Espanya...
Aznar?
No, l'Aznar
José
no.
Mari, el Felipe.
El Felipe González, o també expresidents de Mèxic, també han parlat a favor, doncs, en aquells moments, jo crec que té força repercussió i impacte mediàtic, no? Sí. Jo crec també que estic bastant al dia de les notícies sobre drogues que darrerament apareix bastantes vegades a medis de comunicació, sobretot a premsa escrita, doncs apareix el debat, no? I el que és molt positiu és que surti, diguéssim, del que són els àmbits únicament de consumidors que reclamen aquesta regularització del mercat i que hi hagi més àmbits, inclús pues això, gent de la policia, de les forces de seguretat, que demani que estigui en contra de continuar aplicant aquesta política de drogues, no? Entenent que és més perjudicial, que tot i que pugui tenir en el seu origen algun objectiu que digui que seria legítim, pues,
a prohibir la...
En el seu origen, en l'objectiu, segons ells, no, seria legítim perquè són perjudicials. L'altra cosa és que diuen que són tan dolentes, tan dolentes, tan dolentes, que pensem, home, si són tan dolentes, com és que no les controlen, no? Diguéssim, l'urani no està en mans de qualsevol, si són tan perilloses i no ho estan.
Bueno, és una cosa des d'aquells discursos que qualsevol persona, jo crec, això també és posar-me en nom de mà, però qualsevol persona amb dos dits de front... Veu que com a mínim el discurs de prohibir-ho i de raonament són una miqueta absurds.
Sí, totalment.
Més enllà que puguis pensar que està bé o no està bé facilitar o no facilitar, però és que és una, jo per mi són absurds, no? De dir pues, el que diem, no? De, si realment és tan algú tan fotut i això, controla-ho. O sigui, si vols prohibir, però assegura't que no... Llavors, però clar, ja és la història de la guerra de les drogues, no? Que és impossible de controlar una cosa així. No?
Bueno, és que dins...
O, algú que és tan... No, perquè fer droga al final és senzill. O sigui, no deixen de ser plantes o síntesis de coses que fas en un laboratori, que és impossible arribar a controlar això, no?
Home, es podria arribar a controlar, jo crec que sí, que es podria arribar a controlar. Que la societat, quan parlen de legalitzar, pensa que això seria el desmadre, que estaríem per tot arreu. Jo crec que hem de canviar aquesta visió, no? Que la societat el que ha de veure és que quan el govern controla la producció, el transport... tota la cadena, diguéssim, de l'elaboració de droga, des de que s'elabora fins que arriba al consumidor, que la controli el govern, vol dir que controla també en quins horaris, en quins llocs es poden vendre, sota quines condicions. Diguéssim que l'alcohol, per exemple, ara a un nano de 16 anys li podria resultar una mica més difícil aconseguir una birra que no pas un porro, no? Perquè
doncs ara circuits de distribució.
Sí,
no està clar.
Perquè vas a comprar en un bar i et demanaran el carnet i podràs comprar a certes hores, a certes altres no, i certa, bueno, tindràs que tenir certes condicions. Canviem un porro, comprar porros o comprar coca o comprar qualsevol altra droga il·legal al carrer, segurament el camell ni et demanarà ni el carnet. No. L'únic que et demanarà són els diners, no? I a partir d'aquí...
Bueno, el carnet el demanarà al lavabo, però per altres coses, no?
Per altres coses, sí.
Home, dins d'aquesta lògica...
Bueno, el carnet el demanarà al Madero perquè serà un secret o alguna cosa.
Pot ser. Però dins d'aquesta lògica seva, no? Diguem de, bueno, qui ostenta realment el poder, fins i tot pues, seguint lògiques o de mercat o més pragmàtiques, està clar que hi ha molta gent que ha acabat fins i tot plantejant-se la possibilitat de legalitzar, no, les drogues, però no, qüestió molts cops fins i tot econòmica, no? Segurament avui pues, ja en podem xerrar després també de l'aspecte de com això es tradueix després també a les presons, no? del percentatge de presos que puguin estar per motius de drogues, però...
És molt alt, és molt alt, no només aquí a Espanya, sinó arreu del món, no? Estats Units, per exemple, estan desbordadíssims i...
Clar, i això són diners. Són diners que...
Ara s'està convertint en mà d'obra de treball.
Bueno, mà d'obra de treball és un negoci, no? Hi ha països on les presons ja són privades, aquí pues, potser bueno, no trigarem gaire.
Vendre drogues a les presons és un lucre.
Home, penseu bueno, que...
Posant-nos en temes...
Si es regularitzés avui dia, d'un dia per un altre el tema de les drogues, d'un dia per un altre també quedarien bastant buides totes les presons, no? El més greu és que, per exemple, aquí tenim una política de drogues a Espanya, a França una altra, a Estats Units una altra, però penseu que hi ha països on hi ha la pena de mort mm-hmm. pues, pel tema de consumir, per portar sobre o per traficar, no?
Mm-hmm. Jo, mira, vull dir, ara que estem entrant en debat i en tema així, però abans volia com intentar centrar-nos una miqueta més en Energy Control, vull dir, per tant, que si no ens perdrem i també deixarem de donar veu o d'explicar què és el que feu, no? Abans m'han dit que tracteu la informació, però de quina manera la tracteu, no?
Bueno, la tractem d'una manera molt especial perquè tractem el consumidor de manera molt especial. El que fem és donar una informació que sigui objectiva, que sigui neutra, que porti, diguéssim, eines de reflexió i eines d'informació pel consumidor i que pugui escollir, que sàpiga el plaer que aporta tot el tema de drogues, que diguéssim que aquesta és la part tabú que altres organitzacions o administracions no toquen, no?, per la por de no incitar al consum. Nosaltres parlem de les dues vessants, tant del plaer com dels riscos associats. El que tractem és que la persona es gestioni de manera que potenciï el plaer i que redueixi els riscos. I nosaltres, sobretot el tema, el més important per nosaltres és el consumidor, no? La persona, que no tingui problemes, mm-hmm. que no acabi a urgències o que no acabi tenint un problema de dependència amb la cocaïna o que no acabi, no sé, no? Tenint altres tipus de problemes, com detectar-los i com actuar a temps abans de que sigui massa tard.
Bé, això ho feu també? O sigui...
El tractament no,
El tractament...
tractament no, però per exemple sí que hi ha gent que ens truca, doncs, per exemple... perquè ens ha vist en una festa, ens ha vist en un festival, ens coneix com treballem i ens hi té confiança. I en el moment que té un problema se'ns atensa, no? Ens truca per telèfon, ens envia un correu, mira, penso que tinc problemes amb la cocaïna, que m'estic desbordant, què puc fer?
Clar, i vosaltres podeu arribar a...
Fem, diguéssim, una mica parlem amb la persona, aviam si realment té un problema o no, què pensa ell sobre el seu consum, parlem sobre les freqüències, sobre les dosis, si creu que ha canviat la seva relació, doncs, amb la família, amb la parella... o si ha tingut conseqüències aquest consum, no? Normalment, per exemple, el tema de la cocaïna normalment peta per un problema econòmic. Si és amb una família, doncs, són cartes del banc o són, doncs, això, problemes econòmics que el que fan és
destapar
un consum de cocaïna en el pare o en la mare, bueno, en un membre de la família.
Mm-hmm. Tornant a una mica al que vosaltres feu, a més deies que fa 13 anys, 14, no? Mm-hmm. Més o menys des del 97, més o menys el temps que portem els Majares. Jo recordo que amb Contrabanda hem coincidit algun cop amb gent d'Energy Control, algunes festes de barri o alguns eventos nocturns o musicals, que és potser una part molt, molt visual vostra o que ha fet que se us conegui bastant dins de, bueno, del segle de gent que surt de nit, sigui en l'àmbit o a l'ambient que sigui, no? I és una part, una cosa que suposo que seguiu fent.
És la principal.
És estar diguem, a peu de carrer, no? A peu de festa i que la gent es pugui apropar a vosaltres i donar-li la informació sincerament.
Aquesta és l'activitat,
no?
Pues, principal per la que va néixer. Vull dir, també el que veiem és que els joves no s'apropaven a cap tipus de recurs, de prevenció ni d'informació. Suposo que també perquè ells creien que és això, no? Que es trobarien la resposta de no ho facis i ja està. I com que no trobaven respostes, pues, no s'atensaven a cap grup. La nostra estratègia va ser apropar-nos nosaltres en els espais on s'estaven donant els consums i a partir d'aquí, bueno, pues treballar a pie de calle, no? A la
bueno,
batalla.
Jo crec que sobretot jo com a jove que vaig veure tal, o sigui, la novetat o el que et donaven és que et feien les proves de substàncies per dir-te si eren bones o no eren bones.
I en el que moment, no?
Que, sí, en el moment, i això pues, jo no sé si vaig portar-ne mai, tampoc he sigut un gran consumidor, que em prengui, m'agraden, però crec que era una novetat que era oferir a algú que és un recurs, no? Que hauria de ser a qualsevol lloc i que justament la gent no és que li sigui igual o li sudi, és que no té els espais on fer-ho.
No té els medis.
I tu acabes tenint confiança, però si tens això, un camell que saps que prova el que té i tal, i que tens confiança, però clar, moltes vegades, en molts moments has d'anar o la gent agafa el que troba. Cosa que jo crec que també s'ha d'estudiar, vull dir que jo crec que molta gent no consumeix així. Sí, sempre fa a través de confiances, no sé, això ja per de formació professional i bueno, i més d'algunes coses.
Nosaltres, la gent que tenem, per exemple, a través del servei d'anàlisis, que també doncs, és una de les activitats més conegudes i la que té més impacte a nivell de mitjans de comunicació, potser és el que més els hi crida l'atenció, sí, és que la gent bueno, compra les drogues amb un camell de confiança, el que no vol dir que això sigui garantia de res, no? Perquè el propi camell pot estar venent algú que no sap què és el que està venent.
O pot tenir moltes dosis d'algú i que alguna no sigui igual que les altres. O...
Sí. Aleshores, tenim un servei obert aquí a Barcelona, al barri de Gràcia, els dilluns i els dijous al vespre, en el que el consumidor pot venir i analitzar les drogues que, pues això, que ha pillat i que consumirà pròximament, no? En les pròximes festes. I és un servei també molt maco, perquè el que vam fer, bueno, tu ho has vist a les festes, que era molt immediat, com bé dius, Ernest, era una prova qualitativa que ens aporta molt poca informació, però que també ens era una eina molt útil per contactar amb el consumidor i oferir-li informació. Clar, aquest servei que hem traslladat, diguéssim, a un punt fix en el nostre local, tenim unes tècniques més apurades, l'anàlisi ens dura una miqueta més, és una hora fins que el consumidor té resposta. I també està molt bé perquè a la nit, pues, això, la gent va amb presses, la gent va col·locada, la gent vol anar de festa i no està per moltes hòsties, no? en aquell moment. I quan ve a l'anàlisi, a la nostra seu, ve sense estar col·locat, amb tota la paciència, tenim una hora per xerrar amb ell tranquil·lament.
Home, si ja fent l'esforç d'anar, no? Que també és una forma de dir, doncs, soc consumidor, i a més fer-ho en un moment, no? A la llum del dia, anant a les...
Sí.
Vull dir, ja suposo que la barrera aquesta del... Bueno, que la vergonya tal li ha caigut, no?
Home, per venir té cert interès. Està clar. I la gent pensa que ve de fora de Barcelona, si no ens ho envia, doncs, per correu també, depèn. I és molt maco perquè...
I s'ho espera, no? A vegades pel camí o no?
En principi no. Hi ha alguna que sí que no ha arribat, però en principi totes han arribat.
Imagina't. Molt bé.
En principi. Un
doncs, servei de correus tenim.
Que recordi un correus parell de cops...
Correus és un bon camell, eh? No, és veritat.
Bueno, és una gran xarxa.
Acaben destapant-se les coses, però tothom sap històries, no? Pues però bueno, és igual.
Pues us deia que amb aquest servei és molt interessant perquè ens vegem molt joveneta, per exemple, de 18-19 anyets, amb consums bastant extensos, no? Molt joves però molt experts en aquest tema. Ketamina, no? Amb consums habituals de ketamina. Uh-huh. Ens preocupa i pensem que és un espai, bueno, superbo per fer el contacte, i a més la gent que ve molt per la boca i orella, no? Que també és el millor màrqueting, que entre la pròpia gent, entre els propis joves, entre ells xerrin no del servei i ho recomanin.
Sí. Bueno, jo com a valorar, crec que Energy Control dins amb tothom, molta gent jove, i lleva en gent jove que, pues, això, que sol agradar-li anar de festa o així, ho coneix. No crec que hi ha, bueno, segur que hi ha molta gent que no en té ni idea encara, però molta gent, i de segons, pues, ja són moviments o àmbits o això, però...
Bueno, són molts anys
extens,
i...
No? La gent es coneix.
I bueno, suposo que en això realment en l'estat espanyol devíeu ser els pioners, no? M'imagino.
Sí, a l'estat espanyol el 97 vam ser pioners i a poc han anat naixent altres iniciatives a l'estat espanyol. També ens han demanat d'obrir delegacions per ahí. Nosaltres sempre hem tingut una... L'estratègia ha sigut més d'impulsar i promoure nous grups, i per exemple a Navarra trobem el grup EGOAC, que vol dir Ales, EGOAC, I Like It, que és un grup que actua a nivell de País Basc, també molt potent, i després hi ha altra gent menys activa, a Astúries i a Galícia, però bueno...
Que amb una filosofia similar, no?
Sí, diguéssim que hi ha grups no només a nivell d'Espanya, sinó també a nivell d'Europa, i per exemple ara està naixent molt, ens estan demanant pues, això, iniciatives que estan naixent molt puntuals i molt des de lo social, des de Llatinoamèrica, no? Per exemple, Colòmbia, Venezuela, una iniciativa estudiantil també molt interessant. Bueno,
i és interessant per a més països productors, no? Que fins fa poc només eren productors, cada cop més pues, són consumidors i ja no només classes altes com fa anys, i bueno, és una altra...
La veritat és que és molt diferent, no? Vaig estar fa poc a Colòmbia amb aquest grup i va ser una experiència brutal i molt interessant. I el que passa que sí que, per exemple, un tema com l'anàlisi de substàncies, no? En un país productor, ojo.
No, segur que és
una altra mica peliagut el tema, no? Potser que t'hi jugues al coll, segons com.
Literalment, no?
Sí, aquí estem molt, molt tranquils i molt... no tenim problemes, però segons en quin país, pues sí que t'has de pensar bé quin tipus d'iniciatives i d'activitats poses en marxa.
Bueno, és que això i aquestes coses de Mèxic, per exemple, parlen és perquè realment hi ha una guerra ara ja muntada que és pel control de la distribució i tot això, o el mateix que va passar a Colòmbia o ha passat en molts llocs, no?
Però, bueno, qualsevol país productor, especialment de cocaïna, no? Si us sembla, fem una pausa musical, així també donem temps a... Bueno, per ara la gent ha de descansar, no? La Núria també, que reposa una miqueta, i a veure si la gent s'anima a trucar.
Si posem la pausa musical és perquè s'aixequin a casa seva i comencin a remenar l'escaleta, no?
Exacte, perquè, bueno, a remenar els calaixos a veure què troben, no?
O alguna cosa així, o una xupaïta, o...
I després de la cançó els direm com la gent també es pot contactar, atençar-se a Energy Control i informar-se de tot això que estem xerrant.
I molt més.
I, bueno, pues mira, jo el que no ho he dit abans, va, si ens truca algú, s'anima a preguntar, a opinar, a bueno, intervenir d'alguna forma, pues ja li farem algun regalet. Jo tinc algun llibre així que ens va arribar del senyor Escotado, que després ja et podem donar referències.
De fa molts anys, vols dir?
No, però un altre, no és el que tu penses, vale, sí, i que hem portat aquí a llegir. De fet, és un canotxer especialment de les drogues, tot i que és un referent en aquest àmbit. Però bueno, una motivació perquè la gent truqui al 93-317-7366, 93-397-7366, o escolta.
I Ernesto t'ensenya l'escote.
Exacto. I podem obrir el xat aquí també, no?
Perfectament.
Xati, i així pot la gent contactar, assemblemajares@gmail.com, assemblemajares@gmail.com. Va, ficarem una cançó que parla de la legalització d'una droga en concret, és de la marihuana.
Però no és la d'Escape, no?
Bueno, estan ells, però estan com 10 o 20 quasi artistes coneguts més, no sé si la Núria el coneixia, que estan, és una iniciativa que va passar molt inadvertida fa uns anys, i és una cançó que van fer entre, no sé si està el Joaquín Sabina, el Manu Chao, gent d'Escape, Martínez del Compàs, de Merengue, gent que ens pot agradar més o menys, però que alguns d'ells tenen molta repercussió, i és curiós com realment, sí, això segur. Bueno, almenys, és, home, evidentment, en el món de la música, no, d'èlit i certs mons d'espectacles, evidentment, la droga deu córrer, no? Però una altra cosa és que la gent es posicioni sobre això. I mira, va passar bastant sense pena ni glòria. No sé si té a veure amb el que va fer també la gent de Cáñamo en el seu moment, però bueno, legalització de la marihuana, coño ya, o algo així es diu el títol. Després el direm.
No madura y tiene un problemón. Ahora que estamos reunidos, vamos a cantar de la ley. Vamos a cantar muy fuerte, que oigan las autoridades. Tengo una novia, se llama Marihuana. Me pone muy cachondo por las 2 y la mañana. Yo un poquete chupo, más gusto me da. Por esto no puedo dejar de chupar. Legalización,
Marihuana.
Legalización,
Marihuana.
Legalización,
Marihuana.
Legalización, Marihuana. Legalización,
Marihuana.
Legalización,
Marihuana.
Por aquí, le dije linda mora, quiero comprar hachís. Chis, hachís, un quinito de hachís. Marco los cuarenta y me los llevo pa' Madrid. Si me trinca me la cargo y del marco ya no salgo.
Yo solo quería fumar hachís.
Leyes a fuego, es donde mejor estáis. A darle calorcito a los que a las hombres van. Por tu culpa te he fuchado, por tu culpa te ha legado. Por tu culpa relegado a la clandestinidad. Nos están envenenando, nos están comiendo. Con hachís adulterado, del modo lo están trayendo.
Y no puedes seguir así, hay que darle solución.
No queda otra salida que la legalización. Legalización,
hombre.
Legalización,
hombre.
Legalización,
hombre.
Legalización, 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 legalización.
Quieren prohibir la venta de semillas.
¿Será que quieren que tomemos papatillas?
Y pedir más presupuesto para sanidad.
Y a fin de mes más dinero para trincar.
Y no puede seguir así, hay que darle solución.
No queda otra salida que la legalización.
Al final todo es lo mismo, droga, falta drogadura.
Entérate gobierno, a ver si madura.
Seguir así, hay que darle solución.
No queda otra salida que la legalización.
No queda otra salida que la legalización.
No puede seguir así, hay que darle solución.
Legalización, legalización.
Bueno, aquí teníem, bueno, mentre sentim de fons uns grans apologetes d'una droga. Però puja un moment, va.
Ràdio Lliure. Sintonim. Ratafia. 91.4.
Bueno, aquí teníem aquesta cunya mentre van sortint apologetes de la bona vida de fondo. Doncs pues bueno, teníem aquí també la gent de Nous Aspectes amb la seva cunya, una de les cunyes més alcohòliques que s'hagin fet. Doncs mira, serveix per anar repetint que ho anirem fent. És l'últim programa abans de divendres, que el dia 11.
Però no toquen Nous Aspectes.
No toquen Nous Aspectes, festa... tot i que toquen amb el Pet Rocker també.
És veritat.
A un altre lloc, que no direm.
Que anirem també, però...
El cas és que divendres dia 11 a la Farina del Clot, allà al costat de la plaça Glòries, doncs estaran tocant Murgatxa i Chesudaka en una festa pels 20 anys de Contrabanda i, de fet, on també es presenta un CD de la ràdio, on està també present aquesta gent de Nous Aspectes, el Pet Rocker, la Flor, bueno, molta gent que s'ha sentat aquí a l'Assemblea Mahara s'ha ficat a tocar i també altres programes. I els Chesudaka i Murgatxa, que són dels grups presents al CD, doncs serviran per presentar una miqueta aquest CD per l'autogestió Contrabanda. També hi haurà una mica de teatre pantomima i tot això a partir de les 9:30. Hi ha la farinera, són 2 euros que no vulgui el CD i amb CD 5 euros, amb algun descompte per socis o alguna cosa així. Molt bé, tu, doncs, bueno, ara li comentàvem a la Núria abans de la cançó, pues, bueno, ara podria ser un moment potser també per explicar a la gent com contactar amb vosaltres, on trobar-vos, no sé si físicament, important, virtualment...
Pues ho podem fer per totes bandes, vull dir, estem al...
Pel davant i pel darrere.
I per l'orella, si vol. Estem al barri de Gràcia, al carrer Llibertat 27.
I, ideal, l'adreça més, no?
Sí, l'adreça és fantàstica, ens sentim molt, 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 molt connectats amb el nom. Doncs estem allà en el barri de Gràcia, ens poden venir a visitar els dilluns i els dijous a la tarda, que tenim el servei obert, i després, pues, això, tenim telèfon, que és un 902-253-600.
La línia caliente, no?
Línia caliente total, hotline. I després tenim, pues, això, un correu electrònic, info@energycontrol.org, on ens arriben, pues, això, bastantes consultes, sobretot moltes vegades de tipus mèdic, no? Que, pues, gent que està prenent fàrmacs i que vol prendre drogues i se'n va al metge i li diu que caca, caca, i que no pot prendre drogues.
¿Eso es cierto?
I després, pues, lo típic, a través de la web, que és energycontrol.org, i Facebook, Twitter i totes aquestes coses. Sí, no? Sí.
Home, la web, jo us la recomano, vam estar l'altre dia trastejant una miqueta i veient alguns vídeos, i feia molt que no la mirava, més crec que l'heu renovat, no?
Sí, l'hem renovat fa res, fa un mes.
I ja, per pues, de la informació pràctica i de contacte vostre i dels programes i que esteu i on se us pot trobar, pues, també hi ha informació... Bueno, diguem, bueno, documentació, alguns vídeos didàctics i específics interessants, no? Que també a vegades les coses quan entren pels ulls i d'una forma àgil entren molt millor.
Bueno, això important. És molt curiós, el dels vídeos. Suposo que hauràs vist uns que sortim a la nit i treballant i...
Vosaltres?
Sí. Treballant, eh? Treballant. No de festa. I són uns vídeos que vam fer sobretot pels medis de comunicació perquè ens atrullaven molt amb això de venir a la nit a gravar.
Ja els hi vau donar feina feta, no? Que no m'ho...
Sí, perquè ens molestaven bastant, no? El tema és que també interfereixen bastant quan vas amb una càmera a la nit, interfereix bastant la relació, la gent no s'apropa perquè estem parlant d'un tema de drogues i, bueno, pues sortir a la tele a ningú li interessa. I sobretot, pues, també perquè abans ho havíem fet i ens havíem sentit enganyats moltes vegades, de demanàvem certes condicions que després no es complien, no?
I aleshores, com aquí, no?
Bueno, aquí diguéssim que un està molt a gust i en bona companyia i se sent, pues, amb llibertat també de poder expressar-se sense tabús. Però amb altres medis, pues, això, tipus dos callejeros, no? que ens han dit, pues, 3 o 4 vegades de col·laborar. Sobretot no fem selecció per programes, si, bueno, per cadenes, sinó per programes. I tot i que, pues, això, informatius que sempre col·laborem, intentem col·laborar, hi ha informatius com els de la 4 que també ens la, o la Sexta, que ens l'ha jugat diverses vegades. I arriba un moment que un també repensa de poder...
No, és que... Bueno, això ja és... La llàstima en aquestes coses, no? I suposo que després us farem una pregunta, tot i que és la part, suposo que més us parlen, no? Però el tema de gestió, el tema de publicitat, de fer-vos veure o d'obrir-vos espais i àmbits, no?, per créixer com a col·lectiu o com a que pugueu fer la vostra tasca, és el doble joc que jugues, no? I en realitat els mitjans, en un moment on pots estar en contra de com es tracten certes coses i a molts nivells, doncs fer-los el joc és això, els dubtes. Suposo que tothom es veu tentat a fer-ho molts cops, però és això, suposo que us haureu enganxat els dits ja uns quants
cops. Ens hem enganxat els dits i per això, pues, això arriba un moment que una aprèn de les experiències, de les positives i de les negatives, i acabes prenent decisions, no? I una d'aquestes és, pues, que la part política interna del grup no ens anem, no anem acompanyats a festa, perquè ens hem trobat de tots, des de càmeres ocultes, que s'han colat amb una rave, i bueno, i et donen la nit i et donen... Vull dir que és, està bé aparèixer als medis de comunicació, perquè també arribes, fas arribar el teu missatge més enllà de dels circuits de nit i dels consumidors.
Però s'han amb cautela, no?
Però s'han amb preu, cautela pa... i, clar, i apiam a quin preu, no? Això hi ha programes que, decididament, que no col·laborem.
Home, sensacionalisme en tema de drogues, jo suposo que sempre ha existit, és un tema molt goloso,
sí.
Però sí que és veritat, jo crec que has nombrat ara alguns programes i algunes cadenes que jo crec que han accentuat molt una visió, una forma de fer periodisme que amb alguns temes calents, com pot ser pues, bueno, tot el que tingui a veure amb el carrer o amb el que ara s'anomena incivisme, doncs hi ha posat molt l'accent, i programes de l'estil callejeros estan sortint sota les pedres i realment són els programes que triomfen, no?
Sí, home, i jo t'ho dic a gent que els mira, vull dir,
sí, sí,
segur que molts són consumidors, que el que li mola és veure penya
gent que coneix,
giradíssima,
no?
Fent un animal, o sigui,
però, no sé, dels jo últims, per exemple, que ens han convidat i que no vam anar, vam rebutjar el tema d'Anna Rosa Quintana, no? A Telecinco. Clar, doncs anar a parlar d'una substància i penses en a qui va dirigit el programa i no tenim res a veure, no? I no vam, doncs això, vam rebutjar la col·laboració. Creiem que és important estar als medis, però també segons a quin preu, doncs no ens cal.
Home, ara que parlem de mitjans, i jo havia portat aquí una revista que, bueno, la Núria em deia que li feia gràcia perquè feia molt temps, no?, que no havia vist la revista Hull. És una revista que treia la gent de l'ALA, l'Associació Lliure Antiprohibicionista, una associació, doncs ja ho diu el nom, antiprohibicionista, que recadicava bueno, a Barcelona, o tenia una delegació, tot i que sé que hi havia tota una xarxa, no?, també a nivell estatal.
Sí, però és diferent, no? Era la FIA, no?
Sí.
La Federació Ibèrica Antiprohibicionista.
Formant part d'aquesta mena de... rotllo com la FAI, no? Com
la... Bueno, és que era la FIA, perquè...
O la FIA.
Per no dir FAI.
Però, bueno, la gent que estava allà pues, també va estar durant un temps fent un programa en una emissora lliure, que no és Contrabanda, una emissora companya, que és Radio Bronca, era un programa que es deia Todo es Mentira, que no només parlava de drogues i antiprohibicionisme, però sí que era una part molt central, un programa que, bueno, bastant catxondo, i l'havia escoltat alguns cops, a vegades pues, podien atinar més que altres, però, bueno, va estar molts anys i sent com és la ràdio dia avui que tot es grava, estic segur que algun programa podríeu recuperar, la gent de Bronca, que té una web que és radiobronca.info. Segur que també tenen un podcast específic on segur que també potser tenen programes antics, entre altres el d'aquesta gent de Todos Mentira, que va estar durant bons anys a Bronca i que, bueno, potser algun dia volta tornen, però ho he sentit fa poc. Aquí hi ha hagut algun experiment. De fet, nosaltres vam estar compartint veïnatge no físic, no presencial, però amb una gent, quasi virtual, quan l'època no era virtual, que era un programa molt divertit, interessant, que feia una gent de Reus, una ràdio que en aquell moment era una mica... Lliu, bueno, un ràdio més o menys lliure, que era Punt 6 Ràdio, crec, es deia el nom, i el programa es deia La Taula de Porrera. Un programa molt divertit i xulo que...
Ens enviaven en caset cada...
Ens enviaven en caset, nosaltres el posàvem a l'acabar. La vida després dona moltes voltes i acabes coneixent ja no només les persones que l'han fet, sinó fins i tot els seus nets, però bueno, això ja seria un altre tema, però bueno, també espais, no?, on s'ha intentat donar una òptica... Bueno, no sé si rigorós, no rigorós segurament, però diferent.
Diferent, com
i de la que es fa dels mitjans grans, això segur. Molt bé.
Jo, per fer les últimes preguntes en Energy Control, i ara pues, és una pregunta que mira que jo conec algunes persones que han estat, però que no sé per què no m'ha vingut mai al cap o no m'he tret de fer, és, o sigui, a vegades no entenc, perquè vosaltres esteu lligats a la Fundació ABD, no? Però no entenc o sigui, no sé per què esteu lligats.
El vincle,
i això llavors m'agradaria que,
vale, pues,
que me l'expliquéssiu i...
Mira, ABD és l'Associació Benestar i Desenvolupament, és una entitat molt gran que va néixer pel tema de drogues, per atendre i abordar tot el tema de problemàtiques de drogues, i que a poc s'ha anat fent gran i atén altres àrees, no? Pues, tant té projectes d'atenció a gent gran aquí a Barcelona, com de Preinfant, que és un projecte d'atenció a nens, pues, que estan vivint en una família que hi ha maltractaments i hi ha violència domèstica, o d'acompanyament a mares joves embarassades que tenen certes problemàtiques i que els hi costa, diguéssim, portar d'una manera aquest embaràs i aquest naixement. Hi ha projectes molt, molt diferents i d'àmbits molt diferents. En el tema de drogues es gestiona, diguéssim, dos centres de tractament, que és el cas de Sants i el cas de Sarrià, de dos barris de Barcelona, i Energy Control neix el cas de Sarrià. I és per això que Energy està lligat, diguéssim, a bé des del seu inici, no?
neix dins d'ABD.
És el paraigües legal o institucional, podríem
sí,
dir, no?
Sí, Dissim Energy Control no és una ONG, no, és un projecte dins d'una entitat molt gran.
Sí, no és una no associació ni...
No, nosaltres no som una associació, és un projecte format pues, per un col·lectiu divers de persones i tal,
tot i que,
però està
perdona,
dins...
Però tot i que és un projecte comparat amb bueno, totes les entitats socials bueno, que es mouen en aquest àmbit, tenen diversos projectes, no?, amb els seus noms molts cops.
Sí.
En el vostre cas sí que és un projecte dins del que cap, potser per la trajectòria que ha tingut d'anys o el que sigui, però bastant que ha anat a la seva onda, no? Una miqueta, ha arribat a tenir potser algun cop local propi, fins i tot,
sí,
potser...
Sí, 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 tenim local propi, bueno, també ara el tenim, diguéssim...
Anexa.
Anexa, bueno, compartit amb un projecte que és de mediació intercultural, que doncs, li diem que és l'equip de la ONU, no? Que hi ha un equip de persones que treballen sobretot doncs, per mediar en conflictes entre veïns i de més. I són conflictes sobretot entre, doncs això, entre gent de cultures molt diferents, no? Pakistanis, àrabs, gitanos, bueno, una miqueta de tot. I sí, sempre ens han dit que som una mica la República Bananera dins d'ABD. Vull dir que som molt autogestionats, ens ho fem tot nosaltres bastant de forma autònoma i lliure, i sí que ens ho... Bueno, una mica Paco Palomo, no? Jo me lo guiso, jo me lo como. Però diguéssim que la relació vindria donada per... Pues per aquest vincle que és de, des de que va néixer fins avui dia.
Jo us volia fer també una altra pregunta arran de, precisament de l'espai, no?, que comentaves en el vostre espai físic, esteu a Gràcia, que us veig gent, i bueno, pues amb la diferent òptica que porta el, pues, venir al vostre espai a casa vostra i fer-ho de dia i, i amb, bueno, pues amb la tranquil·litat de, que té això. Jo no sé si suposo que, clar, això ja fa uns anys que ho feu, no? No sé, bueno, l'espai físic en si potser no, no?, en la vostra seu.
Mira, aquest, l'anàlisi de drogues és un servei que vam iniciar el 2005 i ho vam iniciar aquí en el barri del Raval a través d'una entitat bueno, que ens cedia el seu espai, diguéssim, un dia a la setmana, els divendres, per fer aquests anàlisis. Quan ens vam traslladar al barri de Gràcia, al carrer Bailén, aquí ja vam obrir el servei des d'aquella seu, i l'any passat ens vam traslladar al carrer Llibertat i vam decidir obrir-ho dos dies en comptes d'un, doncs perquè també veiem que un dia se'ns col·lapsava el servei, no donàvem a l'abast, i vam dir, bueno, obrim dos dies, així permetem una mica descongestionar els divendres.
No, i anava a dir, suposo que durant aquest temps, no sé si haureu vist una evolució també amb, doncs amb les drogues que consumeix la gent, per exemple, també sí. M'imagino amb el perfil, no sé si són prou anys, com per haver també notat aquest canvi, però sí que com qualsevol altra cosa a la vida, pues, va a modes, no?, també, i les drogues, evidentment, tenen els seus moments d'auge, de...
Sí, bueno,
de crisi.
Penseu que les drogues han estat, estan i estaran, i això és lògic, sí, no posarem en dubte, i les motivacions, pues, jo crec que també són molt semblants, no?, si pensem com es diverteixen els joves d'avui dia i com es diverteixen als anys 60, vull dir, les motivacions és la mateixa, buscar el plaer, la felicitat, els amics, estar en comunió i, bueno, divertir-se, no?
Però els espais, els llocs
però
i la forma...
Però els espais, el context i la forma, doncs
i
canvien
les
substàncies.
També, no?
Sí, però, per exemple, jo sempre molt dic que quina diferència hi ha entre una rave i un guateque. Al cap de la fi són, doncs això,
un
festes
simposi.
Que no tenien permisos. Avui dia s'ha de demanar permís quasi que per cagar, també, no? I abans, doncs, bueno, feia un guateque, que era una reunió d'amics a casa d'un... I això seria la
amb
idea
ponche,
que teníem.
Amb un ponche, segurament.
Sí, i avui dia tenim les raves, que serien doncs, l'equivalent, no? I també és un grup de joves que escolten música, que prenen drogues, que ballen, que riuen, que follen i que hi de tot.
Bueno, joves i no tan joves, perquè a vegades també tenim el discurs, no dic no és per nosaltres, que cada cop som menys, però que ostres, realment, o sigui, consum de drogues, d'oci, de diversió, és una cosa internacional. Evidentment, per raons òbvies, pues, la joventut és a pensar el protagonista. Però...
Aviam, els estudis que ens diuen una miqueta que l'evolució seria aquesta, no? Que cap als 15 o 16 anys pues, la gent entra a experimentar amb drogues, comença amb l'alcohol, el tabac, el cànnabis i potser més enllà experimenta amb altres drogues. Arriba un moment que són cap a... Amb aquesta evolució des dels 15 fins als 25, els estudis deien 25, però ara s'amplia als 30, perquè sabeu que l'adolescència ara ja arribarà als 40, quasi,
sí.
No?
Pues que real, per altres bandes, però bueno...
Sí, 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 total. Bueno, ve una mica pel context, no?, que vivim. Abans dèiem que als 25 la gent pues, acabava la universitat o tenia parella
feia
i començava, s'independitzava i tal, i els estudis diuen que quan es comencen a pagar factures és quan comença a disminuir la inversió que fem amb l'oci i amb les drogues, no? En aquest sentit, com que ara ja ens independitzem i comences a pagar factures molt tard, pues aquest aquesta època d'experimentació de drogues, que potser tinguis èpoques més àlgides i èpoques que menys, però que s'allarga aquesta etapa de la vida. La gran majoria, per això, doncs no tindran problemes, afortunadament, i tot i que la manca d'informació és patent, vull dir, hi ha gent que t'explica cada barbaritat i és que dius que és que no saps ni el que estàs fent, ni el que estàs prenent, ni quin és l'objectiu, ni quin tipus d'efectes et trobaràs, res. I tot i que hi ha aquesta manca, afortunadament els problemes són pocs. I bueno, una miqueta seria aquesta l'evolució, que pels 25 o 30 la gent deixa, no vol dir que deixis les drogues, perquè evidentment doncs això passen a ser altres contextos, no? La gent doncs queda per sopar a casa, doncs potser es pilla un pollo de cocaïna, una mica de speed i condimenta la cena con alcohol i unes ratlles. I ja no és allò te'n vas a passar del divendres al diumenge de fiesta i venga, venga i ole, ole.
Sinó que és...
Sí.
Que ara escoltarem. Com...
Dir que, bueno, pues un experimenta i també ja té altres ganes, altres coses a fer. Als 17 anys a un li crema el cul si es queda a casa i no pot ser. Si te lo pierdes es que no te lo puedes perder. Un viernes por la noche en casa no.
I amb els 14 la gent tira...
I als 14 també.
De drogues que pot trobar a la drogueria o a la ferreteria, bàsicament.
Total,
no?
Sí, sí.
Hi ha coses que realment estan molt marcades i veus tombar el pas dels anys que no canvien. No?
Sí.
Potser sí que, bueno, més d'aquí tamany ja serà, no sé, però està realment... Sí, són pautes... No sé, però jo abans també t'ho preguntava per la pregunta clave era quina droga us porten més ara? No sé si això es pot dir, però
jo crec hi ha un top. El top de sempre és la de sempre. Vull dir, el top que està a tot arreu és l'alcohol. El cànnabis està bastant extès i detectem de consums habituals pues, bastant i en gent molt joveneta. La cocaïna, que ha agafat força també en els últims anys, jo crec que ara amb la crisi també s'està... Diguéssim, hi ha gent que està passant de la coca a l'espit, la coca de los pobres, i detectem pues, sí, noves tendències i nous consums, també en detectem. Aquí hi entraríem a pues, això, una sèrie de substàncies que són poc conegudes, que són d'experimentació i amb un objectiu de... Bueno, sobretot amb un col·lectiu de gent que diem psiconauta, però cada vegada ho detectem fora d'aquest col·lectiu, no? Que aquí jo crec que és on està el perill, perquè parlem de substàncies pues, que tenen dosis molt concretes, molt específiques, que amb l'èxtasi, per exemple, un se'n va 100 mil·ligrams cap amunt, 100 cap avall, i no passa res, no? Però hi ha drogues que 2 mil·ligrams amunt o avall canvia molt l'experiència. I aleshores aquí entrarien pues, això, tota una sèrie de substàncies que pot ser, o entenem o detectem que s'estan donant a conèixer, i aquí jo crec que és on està el perill, que passi a mans inexpertes, no?
Sí, no? Per exemple, la ketamina, no? O...
No, parlaríem d'un conjunt de substàncies més. Que són en principi legals, que no estarien fiscalitzades de moment, o es van fiscalitzant la darrera, ha sigut la mefedrona, no sé si heu escoltat, però bueno, va ser una substància que va sortir bastant a medis de comunicació.
O sigui, drogues de farmàcia. Podríem...
No, tampoc. Són drogues, no, diguéssim, que es fabriquen a països asiàtics, sobretot a Xina i altres països asiàtics, i que es comercialitzen a través de pues, distribuïdores online en Europa, que estan ubicades a Europa. Són substàncies legals, que a preu competitiu... I potents a nivell d'efectes.
Però es comercialitzen com a medicaments o com a...
Bueno, com a coses molt sorprenents. Per exemple, la mefedrona no. era abono per cactus. Sí, sí. Hi ha altres coses que són sales de baño. Bueno, aquí és on entra...
Sales del baño mal.
Sempre venen etiquetades que diuen no apto para consumo humano. I aquí és una mica on ells, diguéssim, es cobreixen les espatlles. Els poden pillar per publicitat enganyosa, en aquest sentit, però,
bueno,
però
no
perquè
això
venin drogues.
És, clar, però és tampoc, o sigui, en teoria no venen drogues. O sigui, la gent, encara que és, a mi m'ho explicava un amic, no, que allà ara estava just amb mi a un moment, no? Si ho saps, no? Però això ja ho havies... Suposo que jo me'n recordo, per exemple, l'Oníria, que també estava a Gràcia, això,
sí.
L'època de Fedra o coses d'aquestes així, no? Però aquestes, en aquest cas, eren més naturals, no?
Sí, en aquest
cas... Ara no
cas...
sé si ara, perquè jo desconec ja, tampoc soc tan psiconauta una mica, però...
No, és curiós, aquestes tendes van deixar d'estar, es van tenir un moment d'àlgid també de que van proliferar molt, però aquí el govern va ficar mà i diguéssim que va fer un llistat de substàncies prohibides fora de certs circuits, no? Pues que podien ser farmacèutiques, bàsicament, i altres potser herboristeries i tal, no? Però sí, les smart shop van quedar reduïdes a dos o tres productes i per tant van haver de tancar. Per exemple, la setmana passada ens va trucar un nano que estava interessat això en obrir un establiment de venda de productes que eren vitamines, eren cafeïna, efedrines i coses estimulants sexuals, afrodisíacs. I clar, si estava dins d'un problema legal, si estava ficant a terreny pantanós o no. La veritat que és que, bueno, on estigui la farmacèutica pel mig, la cosa perilla bastant, no? Tenen bastant de poder.
Ja ho deia, la Forcades, no?
I, per exemple, la marihuana és l'exemple, no? Ells estan sintetitzant i venent el cannabis sintètic per medicació, però, en canvi, la planta no te la deixen, no te la deixen cultivar ni produir. Clar, volen tenir un control d'un mercat que promet.
Tot i que els grow shops sí que poden existir, però bueno, amb limitacions amb el que venen i amb un assedio, no?, que tampoc mai se sap fins quin dia.
Clar, ells venen les llavors, que com que no porten THC no estan...
Llavors
i tots els productors i complements. Poden vendre, són grans contradiccions, no?, que tenim en el país, no en el nostre només, sinó en molts altres. Poden existir aquest tipus d'establiments que venen la llavor i que venen tot el producte que tu necessitis, el testo, els abonos, les aigües, els no sé què. La llavor també te la poden vendre, però la planta i la marihuana no. Són contradiccions que tenim.
I jo ara volia tornar a les drogues aquelles antigues, però per exemple, abans tu saps, no?, la gran contradicció que té, per exemple, el consum de drogues. No, en teoria no està penalitzat, però està penalitzat el portar-les al carrer, el produir-les, no?, i tal, no? En teoria per la llei d'aquí. Però després el de les plantes, no?, de plantes de marihuana. Jo al final ja no m'entero. Ara se'm diuen que hi ha gent, pues, sí, que en pots tenir algunes, si no són moltes, i és per ús personal. Després hi ha gent que et diu que no en pots tenir. Que...
Aviam, el mite és que en pots tenir tres. Aquest és el mite. En realitat tu no pots tenir cap perquè està tipificat com a delicte dins del Codi Penal i tot el que diu que sigui producció, elaboració, cultiu, aleshores el cultiu està tipificat com a delicte i aquí tindríem una pena d'un a tres anys si es tracta de cànnabis. Però, clar, a l'hora de la veritat un pot tenir, diguéssim, tres plantes i justificar que és per consum propi i quan és per consum propi, pues, bueno, no és per tràfic. El consum propi és una sanció administrativa, com la de tràfic, és, no ve per penal, i l'altre sí que vindria per penal i ja podríem tenir, pues, ja més susto, no?, en aquest sentit. O sigui, una cosa a nivell legal, el que diu la llei, i una altra cosa a nivell real, que és el que passa. I és que una persona amb tres plantes, amb dos, amb una, inclús podríem justificar cinc, i depèn també de quina és la magnitud de la planta, no? Si estem parlant d'una planta de mig quilo, una planta de 2,5 quilos, ja podríem tenir més problemes.
Home, el que és veritat és que han proliferat, potser és una sensació meva només, però proliferat els darrers mesos o el darrer any, moltes notícies de que han requisat o que han descobert cultius domèstics de marihuana per comercialitzar, bastants, no? Molts cops ho associen amb màfies estrangeres, però no, en el temps aquest de crisi econòmica, precisament, perquè potser abans no ho senties tant, el cas d'aquesta persecució amb el cultiu de marihuana, no? Hi havia altres drogues
no
més prioritzades. Tant,
sí. No? No, ara és increïble, no? Però vas per Barcelona i pots veure, pues, això, balcons, als balcons, a les terrasses, per tot arreu, a gent que a casa que té, pues, això, cultius d'interior, amb habitacions, i, bueno, i s'ho munten així. Bueno, és una manera també de no haver d'anar al mercat il·legal i d'enfrontar-te, no? El que deies tu és una gran contradicció perquè el consum de drogues està permès, diguéssim que la llei no et pot obligar a portar una vida sana, si no, no ens deixarien menjar hamburgueses del McDonald's, no? Tampoc. Un no pot portar una vida sana i té el dret de drogar-se, però el que no pots fer és ni fer-ho al carrer ni portar-ne drogues en el carrer. Aquí tindríem la sanció administrativa i si ja comencem a traficar, aquí ja tindríem la via penal. O sigui que un pot consumir drogues a casa seva tranquil·lament, que no passarà res.
Ah, però ningú li pot portar... Bueno,
clar, o te la porten o te la fas tu a casa, diguéssim, i ja evites aquest problema legal, que és un dels riscos més importants.
No? Però portar-ne a sobre està penalitzat,
sí,
també.
Sí, sí, és la ley corpuera, amiga de la seguretat ciutadana, sí, sí. Diguéssim que és un problema, si tu portes un porro a la butxaca, és un problema de seguretat ciutadana.
Claro. Perquè li pots saltar al cuello a algú i morder-lo.
Pot ser una gran amenaça,
seguro,
això. No, el pitjor és que el porro s'enganxi, no? També, que diuen això, que s'enganxen molt.
I en aquest nivell vosaltres feu assessorament, un nivell més legal, perquè se us acosta gent, no?, per el que has dit, que us contacta,
sí,
pronta.
Sí, home, tenim informació, tenim un fulletó que és Que he hecho yo para merecer esto, que aquí sí que donem, pues, això, informació molt bàsica sobre quines, què pots fer si t'enganxen amb una multa, quines alternatives tens, i amb el tema del tràfic, pues, bueno, també et dona quatre pistes. El que passa que, bueno, quan un entra en temes de tràfic ja necessita un advocat,
sí, sí,
i necessita moure's amb
nivell,
altres nivells.
I nosaltres no fem això.
No. Nosaltres aquest, a tant no hem arribat encara a tenir un advocat que es pugui dedicar.
Bueno, perquè tampoc és el que us toca, vosaltres és el que heu dit al començament. Com no us voleu ni mesclar en política com a grup o així, per molt que cadascú tingui l'opinió...
No, però no, podries, però... un servei, tu, que ofereixes com a entitat també, de tenir un advocat que pugui fer aquest assessorament, no? Però, bueno, hi ha altres entitats que ho fan, com Cannabis Café, que és un fòrum de referència a nivell estatal de tot el tema de cannabis, que té un apartat d'assessorament legal, no? Legal, i que la gent, pues, penja quin és el seu cas i se li fa un assessorament.
Bueno, és que ara hem de veure que és una d'aquestes coses, els mons, i que és una d'aquestes coses bones, jo sempre ho he tingut en compte, o sigui, el cultiu, jo estic plenament a favor que la gent es faci ell mateix, o sigui, en lloc d'anar al mercat il·legal o el que sigui, ara ja és gustos si vols formar herba o hachís o aquestes coses, però les associacions, per exemple, de consumidors, no?, dels clubs de cannabis, o com, sí, no sé com se li diuen, però... Que jo, això com està el tema? Perquè...
Ui, això ha estat complicat, eh, també. Bueno, no sé si heu sentit, fa un parell de setmanes que també van entrar a l'associació a Barcelona, de Barceloneta, una associació canàbica, i bueno, els van entrar a fer una redada també, van ser detinguts, però els van haver de deixar anar, pues, perquè tenien tots els papers en regla com a entitat canàbica i de més. Clar, hi ha una entitat que és la FAC, que és la Federació d'Associacions Canàbiques, que aglutina a nivell estatal tot aquest tipus d'entitats, estan naixent bastant com a bolets i moltes d'una manera bastant caòtica, desorganitzada, o amb uns fins que diguéssim que podrien estar o posar-se en dubte.
No, clar, és com
les finalitats.
La gent es pensa que pot, no? O sigui, legalitzar gent que potser està fent consum, vull dir, plantant per vendre'n, no?
Bueno, una cosa és que entitats que són socis i que fan un cultiu compartit i diguéssim que distribueixen a nivell intern d'aquesta entitat, i una altra cosa són entitats que poden obrir una seu i que fan venda fora del que són socis, no? I que no segueixen, diguéssim, una sèrie de condicions per estar dins de la FAC, que un mínim reglament ètic o...
Bueno, suposo que...
per evitar també, pues, penseu que aquest tipus d'entitats...
Usos lucratius, no?
Clar,
sobretot,
ús lucratiu també. I que més pugui fer molt de mal a altres entitats que estan treballant de forma correcta, no? En aquest sentit, doncs, entitats que no ho fan bé posaran en perill altres entitats que sí que ho fan, i en aquí jo crec que és on està el problema.
Una entitat que vam tenir aquí, bueno, de veïns durant molts anys, i crec que ja no existeix com a tal, era l'ARSEC, no? L'associació Ramon Santos per l'estudi del cannabis, que també es centrava en el que ells diuen, en l'estudi del cannabis, i que també feien bastant assessorament legal, o bueno, moltes cops l'agència associada s'apuntava, igual com amb l'ALA, pues, quan tenia algun marrón.
També.
Crec que ja han deixat d'existir, per raons diferents, sí, que l'ALA, però, però bueno, que hi ha una tradició també, evidentment, de la gent juntar-se i plantar cara, i o almenys, pues, saber de tenir informació, no? Perquè evidentment sempre quan s'ajunta...
Bueno, són petits passos, no? Jo crec que també, pues, això, hi ha una llei, però la gent, on hi ha llei hi ha trampa. I diguéssim que la gent s'associa i té un objectiu molt clar, i és, bueno, jo vull fumar i vull formar de certa qualitat sense haver d'anar-me'n al mercat il·legal, i com ho puc fer? Pues aquestes entitats t'ofereixen la possibilitat d'associar-te i fer-ho en un espai privat i de forma més o menys segura, no?
Bueno, seria com el que en el seu moment, o hauria de ser, eh? Aquí tenim també al costat la gent de la Pipa Club, que no deixa de ser un club de fumadors de pipa, que ara també, no sé els problemes que tindran a nivell legal, ara, perquè suposo que no s'hi podrà fumar. Que és
no, en aquest lloc sí que s'hi
sí,
pot fumar.
Sí, els clubs que són privats.
Ah, sí, en el Pipa Club poden fumar tabac?
Clar, perquè són associacions que el que promouen és el fumador de pla. És que, bueno, el tema de la llei d'associacions és una gran llei que també l'han rebentat una miqueta, però la gent s'ha d'adonar compte que si s'organitza i si fa certes coses segons la llei, hi ha lleis que et permeten, però si, sobretot si no vols el lucre i no vols així, doncs, fer moltíssimes coses, no? I ho sabem. El que passa que, com sempre, feta la llei, feta la trampa, llavors la llàstima és que segons lleis que són drets socials hi hagi gent que se n'aprofiti i acabi convertint-ho en lucres o coses així, no?
Escolta, posem la cançó que dèieu per aquí abans.
La Jorra Catalana.
Una cançó que deu ser també un mostrari, no? Un mosaic d'aquesta varietat que hem parlat.
La gran
Teresa de Festa, no?
I de la geografia catalana.
De la geografia catalana.
Aquesta està molt bé perquè és la que li cantava el meu fill quan s'anava a dormir, eh?
Ah, sí?
Molt bona nit.
Doncs pues mira que té nanes, eh? L'Albert Pla, més tranquil·les. Té un disc de nanes.
Bueno, aquesta però és que aquesta... li agrada molt. El meu és molt revolucionari, jo crec, eh? El Pancho.
Podem donar fe d'ello. Molt bé, i recordem de nou les formes de contacte, el telèfon, que és el 933177366, 933177366, i el mail, que no sé si és que nosaltres el tenim o no obert, però que és assembleamajares@gmail.com.
Molt bé, doncs vinga, doncs.
Albert Pla, Alberto Llano.
Amb les delites que porratxo soc feliç, bona nit, ma bona nit. Mama, que
llit estic borratxo, sóc
feliç.
Fa 3 dies que no dormo, 4 o 5, no me'n recordo, em vaig trobar el Quimet a Jona. Vens a l'hora de fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana, aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça. Però el Quimet agafa el cotxe, rumbo, poble de segur. I 8 o 9 o 10 cubetes a un garito que hi ha al centre quan hi estàvem mig borratxos. Mos vam guinem a fer corbes, fes-te un porro, m'aixellà. Ja que estàvem tot pallars, vam anar a sort a comprar loteria cada grup. Per poder seguir de juerga fins Nadal. I després cap a Puigcerdà i allà dalt de la muntanya vam parar per una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagades. Això són bolets d'aquells que me fan girar el cervell. Ens en vam menjar uns 200. Puja el cotxe i a Cerdanya torneu anem cap a la Seu d'Urgell.
Bona nit, molt bona nit. Me'n vaig a llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit, molt bona nit.
Si no es fan gaires barreges els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres a ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa vam xupar-nos la collada de tosses d'una tirada, i no sé com vam patar a verga i vam conèixer dues nenes. A Puigcerdà vam fer un whisky i després vam pillar uns exercicis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici i un polvet fora del riu i la lluna que ens somriu. Jo sóc un gran fan del sexe, això és perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç, cago en la puta, i aquest cop hi ha estat de suerte. Que ressàvia és la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre, això mai pagues, no!
Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, soc feliç.
Adiós, muy buenas, amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fer uns cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto contra el del Colem i a Verge Santa, quina angúnia. Però el Quimet treu la pistola i tiren tiros als pitufos. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, Quimet, que fort que vas. T'has cargat tres policies, em sembla que t'has passat. Vinga, vamonos, cagant hòsties cap a Breda, per al padri en benzina i una mica d'heroïna. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Hi ha una mica més calmats, vam robar per si de cas un altre cotxe per fugir. Vam canviar el Golf GTI per un Mercedes. Jodete!
Bona nit, no bona nit. Me'n vaig a llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit.
Reconec que vam fer voltes per arribar a Barcelona. Que boniques són les platges de Girona, des de Blanes fins a Tosa i Cadaqués. I un vell pescador ens digué que ens van veure per Lloret, però si us he de ser sincer no me'n recordo de res. O sigui que va estar molt bé. De Sant Pau fins a la mina hi ha un camí secret que et porta directe cap a la Glòria. De les Rambles al Kentucky passa la plaça del Tripi, ves al Harlem i al Glaciar, després cau pel Sidecar, pel Jamborí i el Luz de Gas. No és gran cosa la ciutat, cada cop estàs més sosa, i aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble de mal amor.
Bona nit, bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, soc feliç.
Nens, hem de la capital, anem un en un bac que es fa tard. fotent curves pel Garraf amb les motos que hem robat sense faros i torrats. Collons, quin cego que portem, collons, que bé que ens ho passem. Com al Vallès no hi ha res excepte el vi del Penedès, un martini a Vilafranca, visca Barça i Vilanova, de Reus cap a Tarragona, se'ns acaba Catalunya, anem un any cap a Tortosa. Que bonic és quan el sol rere la xumaneia de la nuclear d'Escó. Jo sóc d'un racó del món que la puteja tothom, ja estic fart de veure el món, me va dir el Quimet tot moix. Catalunya ha crescut molt, és el país més gran de tot i el meu poble és el millor. Vull tornar-me amb els meus porcs, arribar al moment solemne, jo em sincero i és sincera. No som res, Quimet de veres, va, tornem cap a caseta.
Sí, bona nit, bona nit, amb la gent estic borratxo, soc feliç. Bona nit, bona nit, amb la gent estic borratxo, soc feliç.
Sempre hi ha un moment de quarga que un es mira i després pensa el per què de l'existència. Va, deixat-te tantes hòsties, vas passat de cocaïna. Anem tornant cap a l'entrar a la piscina fent cubata i esmorzar la panadella i per frenar la ressaca dels gintònics a Igualada. Tothom sap que Montserrat és on viu la Moreneta, però els nens a l'escolania els vesteixen amb fandilles i els confons amb una tia. I del seu que portàvem ja quasi que ens els follàvem, menys mal, gràcies al bisbe. No toqueu la criatura, que és un nen, no és una tia. Cago en Déu, cago en el bisbe, que ens està aixafant la festa a Catalunya. Quina merda, Cervera, Gramunt, Artesa, i per fi vam arribar a Isona. Vam anar a tirar la bessura al cubell que hi ha a la plaça i a rastres vam tornar a casa. No ha estat mal, Quimet, la juerga, aquesta juerga catalana.
Molt bé, doncs aquí el teníem, eh? Teníem aquí l'Albert Pla amb aquesta gran cançó, La Juerga Catalana. I bueno, reprenem aquí l'Assemblea Majares, ara són les 8 i 25, més o menys.
Sí, ja tenim la mitja hora o 20 minutets llargs anant al grano. Sí. Ai, al gramo, ai no, ai.
Ja ens hem entès, no?
Figues bromes, eh? Bueno. Al final, jo el que vull dir és això, de com...
Espera, que tenim una trucada.
És veritat.
La passarem per antena. A veure, sí, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
Hola?
Sí, estàs a l'aire ja, eh?
Va, vale, vale.
Molt bé, aquí tenim el plaer de...
Amb Jaume.
Oh, Jaume, doncs... Pues,
què passa?
Aquí tens els micros oberts.
Vale. No, bueno, només era per la noia d'Energy Control, que, bueno, que jo he anat a més d'una festa i els he vist per allà i tal, si anat, fa temps els havia anat a preguntar i això que porta i allò.
Has estat usuari, d'anem-se,
sí,
no?
Sí, he estat usuari.
Molt bé.
I, bueno, i era per preguntar-li, a veure si ells així havien fet alguna mena de... si tenien alguna mena d'estadística o alguna cosa sobre, diguem, la gent que s'enganxa molt a la droga i que, d'alguna manera, més que fer-la servir per anar-se'n de festa, la fa servir per la seva vida quotidiana. Sí, o sigui, la gent que acostuma a tenir problemes i problemes greus, d'addicció, si el perfil acostuma a ser pues gent pues o més sense estudis o potser gent de classe treballadora o gent de classe alta, o si saben, si tenen alguna mena de dada.
Pues,
d'aquest tema.
Pues mira, Jaume, nosaltres específicament no tenim cap tipus de dades sobre això, no fem estadístiques sobre la problemàtica perquè ens dediquem més als no problemàtics, però aquest tipus d'estadístiques venen més pues, pels centres d'atenció i seguiment a les drogodependències de Catalunya, no? Què ens diuen aquestes les dades? Pues que la meitat de gent que atenen ho fan per problemes derivats amb l'alcohol, i l'altre 50% es divideix en un 25% que són gent enganxada o que havien estat enganxats a l'heroïna i que estan en tractament amb metadona, i un 25% seria gent que demana ajut pel tema de la cocaïna. A nivell més general d'estadístiques d'estudis específics sobre aquest tema, fan una estimació que entorn al 10% de les persones que en algun moment han provat les drogues desenvoluparíem una dependència, no? Un problema derivat i que necessitarien tractament o no, ho farien ells per si sols, podrien deixar-ho, però bueno, moltes vegades sí que requereix de l'ajuda externa professional. I més o menys el perfil, no podríem definir cap perfil perquè en trobem gent de, pues, d'això, de gent amb estudis, gent sense estudis, gent que, pues, que té més de...
Digues? que de gent de classe alta, classe treballadora,
sí,
no?
De tot.
Però clar, si pensem en que, com que és il·legal, diguem que queda marginada, i com que queda marginada, normalment se'n va als barris més populars, pues la, jo crec que l'estadística no cal ni saber-la. Vull dir, la majoria de gent que té problemes en drogues té problemes de calés.
Possiblement, sí, molta gent sí que...
N'acaba tenint, no? Més aviat.
Sí, bueno, el que dèiem abans, per exemple, el tema de la cocaïna, que és una substància cara i que ens trobem amb pares de famílies, pues, que l'estan utilitzant per treballar i pel seu dia a dia, i bueno, amaguen tota aquesta informació, l'amaguen, no?, la família, i la dona se n'entera, pues, al cap de...
Bueno, el tio ja està enganxadíssim.
Sí, però ho pot amagar, el seu consum, pues, potser per un parell d'anys, no?, i al final acaba patant per un problema de, pues, econòmic. Si ens anem, per exemple, a lo que és la sala Baluart, que és la sala de consum higiènic que tenim aquí al Raval, que també la gestiona ABD, en aquí trobem, sí, un perfil molt clar, que és de gent, pues, més de tipus marginal, gent que no té casa o que viu al carrer, gent que, pues, això, sense estudis. Sí que trobaríem un perfil més específic en gent que està consumint heroïna i via parenteral. Evidentment també trobem casos de gent que consumeix heroïna però que no té problemes ni de dependència, i gent que es manté uns consums d'heroïna de 2, 3, 4, 5 o 6 cops a l'any i que no acaba tenint, no tenim aquesta imatge d'una persona tan perjudicada a nivell de salut i a nivell d'imatge, no?
Clar.
El que passa és que són, pues, són casos que no són visibles. És com tot, sempre el que és més visible se'ns fa com la referència, no? I se'ns amaga tota la resta que no estan dins d'aquest grup.
Home, en resum podem dir que en veritat més o menys tothom es droga.
Sí.
A la sí. Pràctica, o tots els aspectes socials, demogràfics i ètnics.
Sí, però els que acaben malament normalment són els de classe treballadora.
Clar, bueno, és a dir, la gent que està a la presó o...
No, morts.
O morts, vull dir...
Vull dir...
Bueno, jo crec que de morts ja hi ha altres, o sigui, justament, no? Ja poden anar de sobredosis, sí que suposo que abunden més en uns àmbits o uns altres, o sigui, el material és bo o no, però sí, hi ha hagut clar. Morts, hi ha hagut de, suposo, de totes classes, no?, amb el tema de droga. El que aflora és un, pues, sí, un conflicte de classe, també, o històries, no?, com es volia dir, o s'ha cregut, o jo, per exemple, jo penso que l'heroïna la van introduir en segons quins barris per... acabar derivant, pues, polítiques socials o història o polítics, o sigui, conflictes polítics, a que la gent s'autodestruís, no? O...
Sí.
Però bueno.
Sí, sí, i després que també una vegada, o sigui, si no tens recursos, no? A vegades també dius, mira, és millor palmar-la que continuar amb aquesta vida, no? Vull dir que això acaba de fer que la gent, pues, acabi o desquiciada o morta o a la presó, no?
Bueno, evidentment, la gent que té recursos, pues, té més facilitats i té més oportunitats en aquest nivell. Afortunadament, en el nostre territori, en el nostre país, tenim una xarxa d'atenció a les drogodependències que és pública i que les persones no haurien de portar diners, però altres països sí que no tenen aquestes possibilitats. Tot i així, en el nostre país sí que hi ha diferències, pues això, la gent que té recursos accedeix a centres de tractament més complets, diguéssim, amb més comoditats, i en canvi els que estan en la xarxa pública, pues, estan més limitats en aquest sentit. Pues una persona avui dia que té problemes amb la cocaïna, que ens truca i que vol iniciar un tractament, quan truca al centre, potser la primera cita li donen a les 3 setmanes o un mes. Clar, una persona que està en un moment de desesperació i que vol iniciar un tractament és massa temps, 3 setmanes.
Sí.
Quan estem en un centre privat, aquest abordatge es fa quasi immediat, no?
Tal
com truques, et donen cita la mateixa setmana i pots iniciar de seguida el tractament.
Sí, tant.
Molt bé, Jaume, doncs...
Bueno, i una cosa més, un apunt així divertit, que em van dir l'altre dia que l'últim a Anglaterra, no sé, que la gent s'estava fotent adob per les plantes. Et sona?
Sí, bueno, és el que hem parlat abans, que és el tema de la mefedrona.
Mefedrona, es diu.
La mefedrona, que ha sigut il·legalitzada, pues, recentment, molt recentment, a tota Europa. Inclús a Xina es va deixar, a l'agost es va il·legalitzar i per tant també s'ha deixat de produir. De totes maneres, bueno, doncs és una substància que, diguéssim, se'n sap molt poc. Ara, justament des de la Universitat de Barcelona, des del Departament de Farmàcia, s'iniciarà una investigació sobre els efectes neurotòxics, perquè és un tipus de substància sobre la que se'n sap molt poc, és molt recent, no hi ha estudis ni en ratolins ni en rates, molt menys en humans, i l'únic que tenim, doncs, són els testimonis de la gent que ho ha provat. És una substància que està a cavall, diguéssim, els efectes entre la cocaïna i l'èxtasi.
Sí.
És una substància que té una pujada bastant brusca. No, és una pujada brusca, és més alta que la de l'èxtasi i de seguida baixa, amb la qual cosa, doncs, crida el consumidor a reducificar, vull dir, a prendre més dosis per mantenir els efectes. I el que hem vist també és que hi ha problemes de vasoconstricció. I hi ha gent que, segons les dosis, perquè, bueno, és el que et deia, que se sap molt poc, no?, de quina és la dosis estàndard o quina és la dosis tòxica, doncs que se li ha murat a les extremitats, sobretot els que són els genolls, els colzes i les orelles.
Hòstia.
Això està bé.
Hi ha hagut també, bueno, dir-te que va aparèixer molt a medis de comunicació, perquè van haver-hi a Anglaterra, van haver-hi un parell de morts de dos adolescents que semblava que estava relacionat amb aquesta substància, i bueno, va sortir tot això en premsa, no? Posteriorment es va veure que no, que aquesta substància no estava present en els anàlisis toxicològics dels dos joves, però bueno, ja havia rebut molt mala reputació, ja havia saltat als medis i la polèmica ja estava servida. Aquí a Espanya també ens ha arribat, vull dir, estem detectant i l'estem analitzant.
Sí.
Lo dolent és que, diguem, que hi ha gent que compra mefedrona, sap que compra mefedrona i la pren com a tal, i la mala notícia és que la trobem també
com a èxtasi,
venguda com a èxtasi.
Clar, i aquí... això també, clar, o sigui, una mica, com més drogues vagin il·legalitzant, més perilla de que surtin drogues noves, desconegudes, que la gent, bueno, com l'heroïna, que en el seu moment era una droga desconeguda, i vam tenir aquí... Bueno, pues una tallada de caps de gent que...
Bueno, diguéssim que és el joc del gat i el ratolí, no? Perquè tal com es va il·legalitzar la mefedrona, van aparèixer de seguida en el mercat dos o tres substàncies més que substituïen. Encara més noves, encara menys estudis, bueno, menys, és que zero, hi ha zero estudis, i estan sortint com a bolets aquest tipus de substància. Són substàncies ja que no estan sintetitzades pel Shulgin, que és el redescobridor de l'èxtasi, sinó que ja estan sintetitzades per un grup nou de químics que estan actuant a nivell internacional.
Bueno.
Molt bé, Jaume,
gràcies. Bueno, moltes gràcies per participar.
Escolta una cosa.
I a continuar fotent canya.
Vinga, gràcies.
Però, abans que pengis, abans hem dit que fèiem un, regal, que a vegades ho diem i truca la gent i se'ns passa. Anàvem a regalar un llibre de l'Escotado, que no té res a veure amb drogues, però bueno, així, si no el coneixes, que potser sí, perquè veig que estàs posat en el tema, pues també et dona peu a després trobar altres llibres interessants, que ara regulem referències. Si vols, te'l deixem un lloc, t'interessa?
Vinga.
Doncs mira, te'l deixarem a nom de Jaume Mahara a la llibreria Aldarull, que està al barri de Gràcia, al carrer Martínez de la Rosa, número, al final d'aquí un rato ho diem. Però està al carrer Martínez de la Rosa, que surt de...
A la sala de la plaça...
Ho diu per la ràdio, ja està.
Sí, exacte, passa per la de Gràcia.
Sí,
exacte. Vale, pues moltes gràcies,
Vinga, vosaltres.
I a continuar.
Vinga, merci.
Adéu.
Doncs...
Espera un segonet.
Uy, 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 qué resfrío más malo. ¿Quieres un pañuelito?
¿Qué?
Tranquilo, venga, relájate que vamos a empezar con la revisión. ¿Qué ves en el panel?
Un pollo.
A ver que te tape un ojo. Dime qué ves ahora.
Medio pollo.
Qué cosa más rara. Ahora voy a taparte el otro, dime qué ves.
Otro medio pollo.
Bueno, bueno, bueno. Déjame que te vea la pupila. Madre mía, qué pupila más grande tienes. Esto no puede ser. Anda, mira de nuevo al panel y dime qué lees en la segunda fila.
¿Cocaína?
Chaval, a ti lo que te hace falta es un coca-check.
Molt bé, doncs aquí, després de la trucada del Jaume, l'oient que acaba de trucar, doncs hem sentit un vídeo, és un contrasentit, perquè no només l'hem sentit, no l'hem vist, alguns aquí dins, sí, que es diu Coca-Check, no? La Núria ens pot fer segur 5 cèntims.
Pues Coca-Check és un recurs que vam posar en marxa l'any passat, que és un recurs online destinat a consumidors habituals de cocaïna, i el que tracta és de fer un chequeo del consum de cocaïna de cada persona, no? A través d'una sèrie de preguntes, pues el consumidor va responent, i al final de tot el test el que apareix és, diguéssim, una sèrie de recomanacions, i també et posiciona dins d'un continu de risc, no? I si tu necessites o no iniciar un tractament, o si necessites, pues, fer una parada en el teu consum. Jo crec que està molt bé, perquè hi ha molts consumidors de cocaïna, pues, des de que comencen fins que demanen ajuda, els hi passen molts anys, i que moltes vegades els hi costa detectar quins són els símptomes o quins signes hi ha en el seu dia a dia que fan pensar que tens un problema, no? Normalment la gent, quan reacciona, ja està fotuda molt en l'ajo, ja està molt en el forat, i és quan veu que necessita ajuda. Una mica el que intenta és que, abans que estiguis en el forat, que te'n donis compte de que si tens o no un problema i si cal o no actuar, que no sempre és necessari, però quan cal sí que és necessari, vaja.
Molt bé, doncs aquest vídeo, bueno, i tota la documentació, informació i programes que estan fent Energy Control el trobareu a la web, que la podríem recordar.
energycontrol.org.
Doncs ahí, fàcil de recordar, energia amb Y, no oblideu.
I bé, doncs, dius que he sentit el temps a sobre, sí. I jo, abans de tot això de que ja acabéssim d'espaiar a Núria, m'agradaria que o sigui, a mi és un tema que m'ha apassionat molt, doncs, perquè a la meva família, doncs, van haver-hi, doncs, gent que va estar enganxada a la vina, o gent que ha mort de sida, i així, i després amb les amistats, doncs, tu veus que per molt que no, tu no et sentis o no sentis que al teu entorn hi ha molta que està enganxada, però tens casos o coneixes o passen coses, no? O temes que no hem parlat aquí, però és la relació de problemes psiquiàtrics, no sé quines coses, però que ens han de fer anar a veure més enllà, no? Més enllà de les drogues, sinó que és la societat. Però això que de punt de com a especialistes, o que feu una tasca així, o però que políticament no feu, però quina seria... Bueno, que vas amb lió, perdoneu. Això què diries, no? O sigui, com què diries a la gent o a la societat de reivindicació en aquest àmbit, no? O sigui, quines reclamacions faries en el cas de punt de dir legalització sí o no, però amb quines històries o per què, no?
Bueno, jo el que lluitem una mica és per canviar la visió que hi ha sobre les drogues en la societat, no? Que és una visió molt sesgada, molt negativa, molt dramàtica, molt emmarcada amb aquests consums d'heroïna que van marcar molt la nostra societat, i que, clar, quan senten la paraula droga, el que s'imaginen és aquell consumidor que està al carrer, que està tirat, que està molt, molt tocat també de salut, amb sides, hepatitis i a més, i per tant, bueno, pues, nosaltres lluitem una mica, pues, quan fem xerrades a pares o amb metges o amb altres col·lectius, perquè aquesta visió quedi reflexada, la del consumidor no problemàtic, normalitzat, i que no vol dir que hi hagi que actuar, sinó que la gent ha de tenir el poder de poder decidir, d'informar-se i de prendre drogues, que també és una experiència de la que es pot aprendre molt, no?
Mm-hmm. Bueno, jo abans de tancar el tema, i molt vinculat al que tu has comentat, i sobretot a la trucada que ha fet el Jaume, i a més ho parlàvem amb els micros baixats abans amb la Núria, i volia fer una recomanació d'una pel·lícula que, malauradament, per moltes coses que hem estat dient aquí, no està podent tenir una distribució comercial, que és Morir de dia. És una pel·lícula que, diguem, va deixar mig projectada el Joaquim Jordà, i que després, pues, dues persones, una és la Laia, ara no recordo com nom, que va estar col·laborant sobretot en la pel·lícula de nens, que sobre el Carnaval, i també un altre noi, doncs al final van poder portar a terme de la seva forma, suposo, segurament no la mateixa que volia fer el Joan Jordà, però bueno, la seva visió. És una pel·lícula que retrata sobretot els inicis de l'heroïna a Barcelona, bueno, a Catalunya, la dels anys 70, una mica diferent a la visió que tenim majoritària, que és la dels anys 80, quan ja va arribar als barris fotuts, i en el cas d'Euskadi, a més, pues, sempre aquesta teoria de guerra, també vinculada a voler una mica desactivar la població, el jovent, que podia ser actiu en qüestions polítiques, però també a Barcelona i Madrid, etc. Pues no, és la dels anys 70, potser gent més vinculada al món de la música, artística, que viatjaven amb un poder adquisitiu més gran, però bueno, és, la veritat, molt interessant, i bueno, bàsicament és també la visió de les persones, 4 o 5 casos molt concrets i molt importants, pues, la visió que van deixar i la de la gent del seu voltant, no? I és una pel·lícula.
Has dit una cosa molt interessant, que és que al principi estava molt dins dels àmbits artístics, d'intel·lectuals i tal, i jo crec que la història el que ens mostra és que la història de les drogues, no? De que normalment l'inici de totes les substàncies és així, comença dins d'un àmbit molt intel·lectual de psiquiatres, sociòlegs i gent del món artístic.
Metges.
Sí, metges també, molt, molt. Hi ha molta experimentació, és molt actiu aquest col·lectiu amb aquests temes. I que després pues, es dona a conèixer amb altres àmbits i arribar pues, això, a altres
les
àmbits.
Les més populars, sí, no?
Exacte.
Pues una pel·li molt recomanable. En un primer moment pues, es van fer projeccions a llocs com la Colònia Castells, nosaltres les festes populars del Raval també la van passar i van poder tenir una entrevista en la ràdio al carrer amb el Sergi, amb un altre noi que la va fer. Malauradament, per X raons, moltes segurament comercials, però bueno, bé saber també per quines més, no ha arribat finalment a les pantalles quan sí que era la previsió, no? I bueno, nosaltres esperem que algun dia arribin, si no, pues que es facin projeccions alternatives, també la Reina de Gràfrica se'n van fer a Vallcarca, i quan es facin, pues nosaltres us informarem i us invitem a veure aquesta pel·lícula, que potser tenim coses discutibles, però és molt interessant.
Bueno, l'interessant és perquè ens parla també dels nostres entorns més immediats o pròxims que fa falta, no? Pues veure en això visions programades o serioses, no?
Sí.
Això ja li preguntem, pues ja... Hi ha molts estudiosos de drogues en aquest país, també, a part d'Escotado, que valen la pena, no?
Sí, i tant.
En diferents àmbits, i ara és una cosa que s'ha de veure que sí que té un pes i que hi ha molta gent que li interessa.
Home, un que recomano, per exemple, és Juan Carlos Ussó, que és un historiador de Castelló i que també té un blog per internet, i és molt interessant, també és un tipus que treballa molt bé el tema de les drogues.
Aquí havíem llegit llibres del Romaní, no? Com es diu?
L'Oriol Romaní.
Hi ha molta gent, sí. Amb... Interessant. Molt bé, i abans us hem dit l'Escotado, no hem dit els llibres, però bueno, hi ha la mítica, no? Història de...
Elemental, no? També és element... No és elemental o...
Pues ara no ho sé, jo crec que pot ser, eh?
I Aprendiendo con drogas, crec també, que aquí a vegades n'hem fet lectures. Molt bé, doncs posem una cançó que puc estar una mica vinculada. Abans dic que ha vingut la mare, la Quinta Majara, ja, oi? Hola, mare.
Hola.
A veure, després no es darà tiempo a comentar alguna cosita con ella, otro tema distinto. I res, doncs posem els Transición, una gent, doncs bueno, que de tant en tant els agrada parlar de drogues. No sé,
doncs, de tant en tant.
De tant en tant. I és una cançó que podeu trobar a la seva web, que és anarcopunk.net/transición, amb gent que ha vingut d'altres grups i bueno, un grup que havíem escoltat molt poc, només un dia aquí, i té un nou disseny molt xulo que han tret, Nuevo Gesto por la Paz. Vinga, la cançó es diu Les drogues no són rebeldes, i ens servirà com que és molt llarga, és una cançó d'aquesta psicodèlia punk ben llarga per anar fent agenda mentrestant.
Vinga. Molt bé.
Ui, que se'ns colava. Recordeu, Transición, Les drogues no són rebeldes.
El divendres cenador vegano, conciertos, y el dissabte fiesta de disfraces y conciertos.
Doncs ja hem concedat el que és Fantasma, no? Entre el punk rock que veia el Coll del Portell, número 59, i és un retorn dels anys 80 amb la presentació del llibre del Que pagui Pujol, d'aquest que vam fer també una presentació fa uns mesos aquí.
Amb el Johnny, que amb el Johnny. Xerrar-ho.
I després amb un concert de Zweb i Great Smug Tharm Orquest.
Toma ja.
Doncs aquí cal.
I el diumenge 13 de febrer, al migdia, a la una, hi ha la presentació del segon llibre de memòries de Jean-Marc Ruyant.
Sergant.
Pica-pica, sucs naturals, vermuts, exposició de rescat a la Casa de la Muntanya.
Sí, no rebo el malament, Jean-Marc Ruyant és el, bueno, un dels presos que va estar molts anys d'Acció en Directe, d'aquest grup terrorista, bueno, o dit així pel govern francès, que bueno, pues va acabar portant a presó durant dècades i dècades pues una sèrie de gent, entre ells el Jean-Marc Ruyant, que va estar embagafant possessió. Alguna coseta més tenim per aquí d'agenda?
Doncs hi ha un concert repressiu de Kill, Answer i Betonyo, que referís Betonyo.
I és al Centre Social de la Força, allà a Cornellà.
A veure, torno a dir, que m'estigues amb el micro més baix.
Betonyo, Answer i Kill, un concert antirepressiu al Centre Social de la Força de Cornellà.
Bueno, i després un parell més de coses que fan al Pic de Can Masdeu, aquest espai, bueno, tan emblemàtic, està allà a Canyelles, a Collserola, i que tots els diumenges pues, fan Pic. Nosaltres anirem pues, segurament al mes de juny a tornar a fer retransmissió especial amb més ràdios allà, però mentrestant fan algunes coses interessants. Per exemple, diumenge 13, bomba a l'Hotel Vela, perquè també es veu des de Can Masdeu, des de la una pues, la gent que fa aquesta campanya contra aquest hotel de luxe de la Barceloneta pues, aniran explicant i fent una reflexió sobre això. I a partir també, paral·lelament, qüestionar i desafiant la cultura de la monogàmia, pues, un taller que jo diria el títol ja ho defineix prou. I el següent diumenge, dia 20, la MAT, cap on ens porta el progrés, des de les 4 i mitja fins a 7, pues, estudis sobre aquesta lluita territorial.
Un documental que han fet d'aquella campada que hi va haver als boscos de les Guilleries.
Que l'han estat més circulant. I paral·lelament, a partir del matí de les 11, pues, gent que alguns de contrabandistes i més gent d'altres llocs fan els tallers de GNU Linux, allà també a Can Masdeu.
Crema la Cansalada, 2011. Jornades esportives associatives a Vallcarca.
On?
A l'Ingles, cul ocupat.
Dia 19 de febrer, durant tot el dia. A les 11 del matí, inici del campionat de futbol. Què es pot fer? I a les 3 de la tarda, inici el campionat de bàsquet.
A l'acabar, xerrades amb membres de l'antic Cacique, Sant Pauli i Desperdicis. Servei de barra i pizzeria vegana durant tot el dia.
Preu d'inscripció al campionat? 1 euro per persona. Com a premi, un lot de cervesa artesanal. I després... Festa a l'Ateneu Popular de Vallcarca, amb Padrino MC i DJ Fet.
Més informació a apvallcarca.blog.cat. apvallcarca.blog.cat.
Apunta't i vine.
Bueno, doncs aquí una cunya fantàstica que han fet la gent de Vallcarca, de l'Ateneu de Vallcarca i bueno, altres veïns i veïnes d'allà, per aquestes jornades esportives que es faran el 19 de febrer. No sé si no ho he sentit, no sé si ho diuen, però la idea és també fer una retransmissió radiofònica. Potser no en directe, serà gravat, pues gent de bronca i contrabanda. Allà, a l'entrevinguda Vallcarca i Bolívar.
I aquí jugarem?
Pot ser. Ara ho xerrem,
a què?
No? A què? Pues, en principi, futbol i bàsquet i bueno, esports. Segur que alguns esports més ociosos també es donaran cita.
Són els grans solars que han fet al barri, no?
No, és una antiga escola d'educació anglòfona que ara mateix està, pues, és ocupada i bueno, pues, els veïns i veïnes pues, disfrutaran allà pues, suant la cansalada, és una mica el títol.
I jo diria que s'ha d'ocupar la Casita Blanca, no? Que ja l'han tancat.
Sí, oh, s'està rumoreando.
Sí? Hòstia, de merda, ens hem anticipat, no?
Sí. Bueno, el cas és que bueno, ja heu sentit, també deien la web, consulteu ahir l'Ateneu Popular de Vallcarca, que tenen ara per fi blog, perquè a part d'això del 19 fan concertets durant tots els dies. I bueno, qui fa concerts de lo més interessants també és Contraband FM.
Nosaltres fem una festa de presentació del CD 20 anys bategant el dial, que es percebrà realment els 20 anys de Contraband FM, que bueno, joder, passa molt ràpid, no? Sí, els nostres han passat volant.
Batagant, han passat.
I és el divendres que ve, a partir de les 9:30, en la Farinera del Clot, al centre cultural allà a la plaça de les Glòries. I doncs primer tindrem un teatre de pantomima amb Punt Moc.
Molt divertit, recomanable. Molt
bé. I després el concert de Cezudaca. Cezudaca.
Tazudando.
Tazudando. De Che Sudaca i de Murgaché.
Què diguem? Que
tot comença amb Che, no?
Sí.
Che Sudaca, Murgaché.
Doncs són dos dels gusts presents en aquest CD amb unes 24 cançonetes que s'ha tret i que podreu adquirir ja o que després anirà rolant paradetes sí. I
espais. No, però l'han d'adquirir allà
i venir a la
festa aquesta ràdio que últimament com que fumem molt en aquest estudi s'espatllen molt els equips.
Exacte.
No?
Ai, no li hem dit a l'oient que ha trucat que bueno, si ens sent
sense
que no sigui l'únic oient en singular, però bueno, anima la gent. L'entrada són 2 euros si no voleu CD, però com que entenem que tothom el voldrà, seran 5 euros, no? Així, populars. I després ja podem dir, ara, que no ens escolta ningú, que tot i que no està el cartell, la festeta seguirà a baix amb DJ Hum.
Ja sabeu, grans sessions,
Les sessions de música negra del company Apache, del Hum, que bueno, estarà desgranant pues, la història de música negra i un parell d'oles. Molt divertit, totes invitades.
Sí, us esperem.
Molt bé, doncs també volem comentar en aquesta part final del programa, en desnovena aptitud, ja que tenim aquí la mare. Han estat setmanes, sí, setmanes, pues, muy ajetreadas en el mundo, cuáles no lo son. Pero especialmente, bueno, es un tema que no hemos hablado mucho aquí. Hay otros programas que lo hacen con más rigor y mejor, que es, por ejemplo, el programa ¿Qué pasa en el mundo? Que recomendamos. Pero bueno, sí que no podemos obviar pues, también lo que está pasando al otro lado del Mediterráneo. Desde hace unas semanas en Túnez, Tunisia se ha ido expandiendo a otros pueblos y países del Magreb y en los últimos días especialmente en Egipto, ¿no? Uh-huh. Y como a la Mara, pues gente cercana pues ha vivido una situación chunga y ahí en las radios pues también nuestra idea es hablar de estas cosas, ¿no? Lo que nos explica, uh-huh. Pues queríamos también que hubiese un espacio.
Sí. Vale, lo que pasó hace unos días fue que me empezaron a llegar correos, emails muy urgentes que unos amigos habían sido detenidos pero por un grupo de paramilitares. Y eso era bastante chungo, o sea que primero lo que se sabe es que simplemente se iban por la calle a acompañar unas amigas a no sé dónde. Ellos son una pareja y viven en el Cairo desde hace 2 años más o menos. Y le pararon esos grupos de civiles armados, le pusieron a todos en una camioneta y se los llevaron. Y tenían armas y más cosas para pegar y le interrogaron sumariamente durante unas cuantas horas. Le llevaron primero a un autobús militar del ejército. Y más o menos, así lo han contado, y que estaba rodeado de tanques. Y luego los pasaron a unos 3 o 4 cuarteles distintos hasta llegar al centro de la inteligencia de Egipto. Y bueno, que era también la sede del Ministerio del Interior. Y allí se encontraron también con otras personas, extranjeras todas, pero, como decir, altos cargos. O quiero decir, el embajador de Australia, o unas personas que trabajan en las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, y todos, a todos le impidieron de hablar de lo que estaba pasando, le quitaron los móviles, todas esas cosas. Y finalmente dejaron ir casi a todos, que de todas formas eran muy relacionados con la política, pero a ellos no. No le dejaron porque ellos estaban en compañía de un periodista italiano, que trabaja en una radio, era corresponsal y tenía un visado de Irán, o sea, él estaba en Egipto con un visado de Irán, por eso le acusaron de ser un espía y ellos también. Y eso fue bastante feo porque no se sabía lo que iba a pasar. Lo que fue, entre comillas, bonito es que el embajador de Australia le cogió en simpatía y cuando le dejaron ir a él, bueno, él había podido ser dejado porque aunque le quitaron el móvil, probablemente tenía otro y con que había avisado a su entorno, y así que vinieron a por él. Pero él se negó a irse sin los italianos, así que también esos amigos míos, que bueno, con los altos cargos de la política no tienen nada que ver, y bueno, le pusieron un hotel enfrente de la embajada de Australia, a lo largo del Nilo. Y llamaron, allí sí que pudieron comunicarse otra vez con el mundo, y llamaron a la embajada de Italia, y es que no le hicieron caso. Le dijeron que estaban cenando y que simplemente estaban molestando y que volvieran a llamar en otro momento. Y como pudieron finalmente comunicarse con Italia, llamaron a los amigos y a través de, bueno, el movimiento de que ellos, de toda forma, o sea, a través de un movimiento que hay, sí que se empezaron a enviar correos y mails y a bombardear de mensajes y de llamadas el Ministerio del Interior italiano y la Embajada italiana en Egipto. Y se cree que también a través de ese... de esa presión, al final fueron a por ellos y al día siguiente, y parece, o sea, las últimas noticias que tengo es que aunque no tenían los documentos ni dinero ni nada, porque no tenían pensado irse a otro país en ese momento ni nada, que iban a poner a hacerles los documentos otra vez y a enviarles para Alemania. Y bueno, ahí allí que para Italia otra vez. Aunque estos estaban viviendo allí. Bueno, lo que sí que se quiere, que es importante comentar, es por qué pasó eso. Ellos no fueron los únicos en ser detenidos de esa forma sumaria por... y además por personas que no tenían, bueno, supuestamente no son policías, son personas normales, digamos corrientes, que han decidido hacer esos actos de violencia y rastrear las calles, porque no se quiere dar la imagen, que llegue a Europa la imagen de Egipto tal y como es, y así que los medios de comunicación, o sea, la televisión, dice que los egipcianos, o sea, están haciendo toda una campaña mediática en contra de los extranjeros y de los periodistas, y se le quieren echar o que desaparezcan.
Bueno, lo que está claro es que ahí poco interesa que pues explique lo que está pasando ahí, como claro. Cualquier suceso donde la gente sale a la calle y pues se revela, uh-huh. Y hay mucha opacidad informativa.
Sí.
Bueno, esto nos daría para hablar todo un programa
sí,
entero.
Sí, sí.
Pero aquí hemos venido a hablar de drogas, a ver.
Ojalá lo podamos hacer. Yo lo que os remito
¿qué tomaban los egipcios?
Bueno, Ramsés, eso también nos daría...
Leche de burra, ¿no?
Bueno, ya las compañías, las próximas invitadas, que son Rebeldes sin Sombra, un programa de bronca, ya os anunciem, que vindran d'aquí dues setmanes, i el darrer programa han fet pues, un monogràfic dedicat a tot el que ha passat a Egipte. Nosaltres us recomanem que pues, mireu el seu blog i l'escolteu, està molt bé. I després també pues, una mica la corresponsalia o totes les notícies que està enviant una persona que volíem contactar avui, que és el Marc, que està escrivint sobretot per la directa, i que de tant en tant pues, també ens havia arribat algun mail ja des de les eleccions que es van fer el desembre, que augurava una mica pues, un possible escat que podia passar i que ha acabat passant. No llegirem res, però sí que us direm un blog pues, que pues, on es va recuperant informació i que han fet, que és interessant, i que el més important pues, és que està en català i ens permet pues, també la gent que d'aquí que desconeix pues, la realitat d'allà poder informar-se. És egiptabarricada.blogspot.com. A veure, egiptabarricada.blogspot.com. Pues eso. Pues, bueno, ja anirem informant, no?
Sí.
També de cosetes respecte a això.
No, i el curiós del que diu la mare, això, com aquests casos, després aquí, mira que ens parlen de coses, però aquestes vivències queden de particulars silenciada. Tampoc pues, entrem. Per molt que hagin dit que això, que hi ha el conflicte aquest i que hi ha com civils o paramilitars no, actuant i tal, però bueno, no arriben a sortir. No?
Vinculant amb el que hem estat parlant avui amb la Núria, pues, casos no, personals de gent que s'ha trobat pues, acusada de tràfic de drogues pues, sense saber-ho, sense trobar-s'ho, pues, també es troben a altres països llunyans també detinguts, i són notícies que a vegades per aquí raons pues, sí que són als mitjans, i a vegades per altres raons pues, no. Hi ha casos que sí, hi ha casos que no, però bueno. Nosaltres intentarem informar pues, de coses que sabem que no arribin als mitjans. Va, posem una cançó molt ràpida, ara us diré per què. Es diu Nube, estem en una nube, oi? D'una banda que es diu Trupe Chingona.
Me siento liberado, porque el amor nunca ha hecho vida. No puedo haber negado, en su momento fuiste mía. Quiero la verdad.
Bueno, aquesta gent, que volíem dir al principi, no ens ha donat temps, és la gent que va tancar una jornada que ens van invitar ahir, gent del Centre Social Autogestionat La Maranya de Lleida, que era una jornada sobre la llibertat d'expressió i llibertat, bueno, i mitjans de comunicació alternatius, que va ajuntar gent de Generatec, i al moment que vam anar a contrabanda, doncs, també de la tele, Ocupem les Ones, de Caos en la Red, portal aquest, i Ràdio Pica, La Directa i Ràdio Bronca. Doncs ens van invitar allà, des d'aquí una abraçada a la gent de Lleida, que s'han currat molt, ens van acollir molt bé. I aprofitar per recordar-vos, bueno, explicar-vos un cas que va agafar, bueno, que va explicar el Salvador de Ràdio Pica, de la repressió que bueno, està patint ara mateix Ràdio Pica. Han tingut un judici pel tema de les interferències d'ambdós FM, aquesta emissora pirata comercial que ha estat pues, fent interferències al dial 96.6 que comparteix amb Bronca. Bueno, si aneu a la web, tant la de Bronca, radiobronca.info com radiopica.net, pues, podeu informar-vos, però que sapigueu que, bueno, pues, que hi ha aquesta amenaça o aquestes dues ràdios que segueixen tenint aquesta interferència. Bueno, i ràpidament ens van dir la gent de Lleida que esperem pues, que es dediquin a fer ràdio en algun moment. Sembla que els hi va pillar una miqueta la xispilla i les ganes, pues, que un altre espai molt emblemàtic d'allà, en aquest cas un centre social ocupat, que es diu La Xispa, celebra 3 anys. Ho fan la setmana que ve i no us direm el que fan el dia 11, perquè estareu, esperem, tots allà a la Farinera, però també el dia 12 pues, estaran celebrant aquest tercer any amb una festa, un sopar vegà i cantautors. Kronstadt, Jenga Goblins i una mica de rap combatiu, etc. Bueno, igual que també es presenta l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu, que també algun dia portarem aquí, ho hem dit, en aquesta setmana. A part del dia 11, que esperem que estigui a la Farinera, el dia 12 i el dia 13 estaran fent coses tota la setmana. Campionat de ping-pong, que ara anirem a Esmajares a fer, no?
Potser sí.
Ja ho veurem. Allà al Palomar, a l'Ateneu del Palomar, Ateneu Llibertari a Sant Andreu. Bueno, i en aquestes tres de final de programa, ahir, explicant pom-pom-pom cosetes, sí que no volíem passar de dir, ja que amb la de Tília, no? Alguns majares vam coincidir a la carboneria en aquesta marató que estan fent de mogudes aquests dies, aquesta setmana, pues perquè la carboneria és un dels espais
emblemàtics.
No, bueno, centre social segurament és emblemàtic, però que aquestes últimes setmanes a Barcelona
sí.
Estan en perill d'assetjament, estan amenaçats. Pues la carboneria ha engegat un munt d'activitats i sobretot una campanya on demanen que la gent s'adhereixi i mostri el seu suport, on pengin els banners i una mica difonguin pues, l'especulació que està vivint aquest espai i bueno, pues, tota una miqueta aquella cantonadeta de Sant Antoni. L'altra carboneria.net, per qui vulgui informar-se. Molt bé, doncs tu.
No, la Núria aquí ha fet una última intervenció molt professional, de dir que, bueno, a la llibreria El Darull, quin número sí. És del carrer Martínez de la Rosa, Ernest?
Ostres,
si no, el Jaume no podrà anar a buscar el llibre de l'Antonio Escotado, que no parla sobre drogues.
A veure, ara us hi direm. Home, hauríem de saber a memòria, no?
Home, jo no, perquè no hi he anat gaire, perquè va. La van obrir quan ja no vivia per aquí.
Bé, doncs la gent que ha apostatat, que va poder apostatar fins aquesta setmana, sí.
Hòstia, sí,
que
la que no
que
ho he fet jo.
Que a veure, doncs l'Aldarull està a Gràcia, al carrer Martínez de la Rosa 57, sota la plaça, al costat de la plaça Vila de Gràcia, abans Rius i Taulet. I bueno, allà aviat la gent trobarà el CD 20 anys bategant en el dia.
Esperem.
Sí, bueno, ja ens ocuparem que sigui així. Molt bé, doncs escolteu, ens marxem.
Sí.
La setmana que ve, d'aquí 2 setmanes, tornem amb Rebeldes sin Sombra, companyes de Bronca. Moltes gràcies a la Núria.
Moltíssimes.
A vosaltres.
Això ha donat per uns quants programes més.
Quan
tornarem
vulgueu.
A fer algun altre dia, no?
Quan vulgueu, home.
A veure quin dia, quina gent s'anima a fer un programa de drogues.
O drogats.
Bueno, aquí va haver fa poc el Momentos Lisérgicos, un intent efímer, també, de parlar de psicodèlia i mons psicoactius.
No, però bueno, que segur que ens tornem a trobar i que ja ho saben, Energy Control o el que estiguin participant, que Contrabanda està a la disposició o com a altaveu del que es vagi fent.
I molt
a la Ceci, que ja no tornarà aquí amb els Majares.
Com que no?
Aquests properes mesos, no?
Sí, potser fins l'agost ja no.
Esperar notícies de Sevilla, no?
Els Majares aniran a Sevilla, no?
Ah, és veritat. Podríem fer
una road movie.
Una emissió des de Sevilla.
També.
I a la mare, moltes gràcies també per haver vingut.
Igualment.
I per usar això, la contrabanda com a altavoz i explicar coses interessantes.
I escriure uns artículos i aquestes coses.
Perfecte.
Pues bueno, tornem d'aquí dues setmanes. Va, us deixem els Morgatxer, que és un dels dos grups que estarà, l'11 de febrer, la farina del Clot, a partir de les 9 i mitja.
Vinga.
I la setmana que ve, no l'altra. I bueno, seguiu sintonitzant contrabanda, per suposat.
Juhu.
Totes les lliures. Me duelen los ojos.
Ojos de ver tanta belleza, me duele la cabeza de pensar con la cabeza llena de puntos suspensivos, no encuentro los motivos para hablar, pues no hay en este mundo dolor más verdadero ni más profundo agujero que el miedo a ser feliz. Las ganas de mojarse se quedan en la almohada. Anoche vos no estabas y me fui para el sur. Al sur de todo y en los dientes. Me duele la sopa caliente que no recibí. Con dinero y alcohol del bueno de las tiendas. Pagadas ya las deudas, se puede descansar.
A lo lejos.
Me está mirando mi espejo y no me cobra por verdades. Y va buscando tempestades en mares desconsolados y turbios de algún pasado que no quiere despertar ni estar durmiendo. ¡Ey! Solo quiere gritar y aunque pueda romper las cadenas con mi.
La asamblea de Majaras se pone.
¿Por dónde? Ha ponido.
Hoy quiere ser feliz, no hay luces en el pueblo. Es la hora de dormir. Podés dormir tranquilo. El último tira al vino. Tiene miedo a la ciudad. No puede faltar a clases de historia. Perdió la memoria. No sabe qué pasó. Si mucho sufrió y cantó mil canciones. No tiene razones para sobrevivir. ¿Quién puede vivir en la oscuridad? Pagando facturas de luz y de gas. Y aunque pueda romper las cadenas con mis fuerzas, son más duras las pesas que hay en el corazón. Ayer sufrió por vos, hoy quiere ser feliz. No hay luces en el pueblo, es la hora de dormir. Yeah, 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 yeah. Es la hora de dormir.
Vintans de Contrabanda, 90.4 FM, del dial de Barcelona.
De la frecuencia modulada, la escuchas todo el día, con tu madre o con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama, estamos en internet,
en la frecuencia modulada. Dios, escuchas con el podcast, un poco como te dé la gana.
Escúchanos, mogollón.
Somos una radio libre,
que molamos un montón.
Somos una radio libre,
del dial de Barcelona.
Somos una radio libre,
en internet o en el podcast.
Somos una radio libre.
Us deixem amb la reposició del programa Aptitud de la setmana passada.
Com sabeu, també tenim un blog on anem pujant tota aquesta informació, que és aptitudfm.contrabanda.org. Des d'allà pues, ja posarem els links a les cançons i així no, vale, no se'ns perdrà, de cap manera. Anem a pujar això, a veure què tal sona.
But everything is shit. It's good.